Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 12 de setembre de 2012. El centre de Barcelona es va omplir ahir amb 1,5 milió de persones que van participar en la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana amb el lema Catalunya, nou estat d'Europa. Els crits d'independència, l'ambient festiu, el sentiment d'un horitzó possible i la sensació que cal obrir una nova època van ser els principals ingredients d'una concentració històrica celebrada en una diada nacional històrica. Els organitzadors, amb Carme Forcadell al capdavant, amb la participació també de l'Assemblea de Municipis per la Independència, van demanar a la presidenta del Parlament, que els va rebre al final de la marxa, que escoltin i facin efectiu el clam que el poble català va expressar ahir. Per la seva banda, el president Artur Mas, que no va ser present a la manifestació, però havia expressat tot el seu suport a la iniciativa, valorarà aquest matí, d'aquí a poc més d'una hora, en una compareixença a 9:15, tot el que ha estat aquesta manifestació. Des del govern espanyol, de moment, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va assegurar ahir que cal triar les prioritats i que, amb la unitat de tots els espanyols i els europeus, ara el més important és crear ocupació i sortir de la crisi. Sens dubte, s'han dit, com sabeu, moltes coses després d'aquesta manifestació històrica i potser nosaltres, des del primer cafè de Ràdio Estel, no afegirem gaire cosa més. Només us animem, amics oients, a sumar-vos a la reflexió col·lectiva. Tant si voleu la independència de Catalunya, molts de vosaltres potser vau anar a la manifestació, com si no la voleu. I és que els catalans tenim, entre les nostres virtuts, la de la prudència i l'esperit de diàleg, fins i tot encara que alguns ens ataquin o ens ofenguin. Cal també ser realistes, sense renunciar a res, i sempre respectant la diversitat i la sensibilitat de tothom. Sembla, això sí, que efectivament hem començat una nova etapa en el present i en el futur immediat de Catalunya. Aprofitem tot allò de positiu que aquest canvi ens pot comportar a tots i confiem que el mateix canvi, sense renunciar, com diem, a les nostres arrels cristianes, ens porti sobretot pau, justícia i benestar. Aquest desig sí que, segur, el comparteixen els més de 7 milions de catalans. Passen 2:30 de les 8. Salutacions al Gerard Carrión a la sotsedició, al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Un 1,5 milió de persones van respondre ahir, segons la Guàrdia Urbana i el Departament d'Interior, a la crida independentista de la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona. Aquesta dada la converteix en una manifestació històrica la més multitudinària que s'ha fet mai al nostre país.
L'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència han demanat al Parlament que iniciï la secessió a l'Estat de l'Estat, volíem dir, el president de la Generalitat que convoqui un referèndum d'autodeterminació. La delegació ha demanat als diputats i al govern que comencin el procés de secessió de l'Estat espanyol i convoquin un referèndum independentista.
La mobilització va aplegar 9 consellers i polítics de divers signe, com ara els socialistes Àngel Ros i Ernest Maragall, el secretari general d'Iniciativa Joan Herrera, el president d'Esquerra Oriol Junqueras o el diputat de Solidaritat Uriel Bertran.
El president Mas compareixerà doncs, a 9:15 del matí avui al Palau per valorar aquesta manifestació sense precedents. Els manifestants, convençuts de fer història, han omplert de missatges les xarxes socials. Els mitjans de comunicació, per la seva banda, també han copsat aquestes sensacions.
I la primera reacció del govern espanyol després de la marxa va estar protagonitzada ahir per la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que va assegurar que convé elegir bé, va dir, les prioritats en aquests temps difícils. La número 2 de Mariano Rajoy va fer una crida a la unitat dels espanyols i els europeus per crear ocupació i reactivar l'economia.
I de la plana esportiva, la selecció espanyola, vigent campiona del món, ha iniciat el seu camí per ser el Mundial del Brasil amb un apurat triomf davant Geòrgia de 0-1. Un solitari gol de Soldado, a falta de 5 minuts per la final del partit, va marcar la diferència.
Un 1,5 milió, aquesta és la xifra de persones que van respondre, segons el Departament d'Interior i la Guàrdia Urbana, a la crida independentista de la Diada a Barcelona. Aquesta dada converteix la marxa en una manifestació històrica la més multitudinària feta mai a Catalunya.
En canvi, la delegació del govern espanyol a Catalunya ha rebaixat la participació a tan sols 600.000 persones. L'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència no volen entrar en el ball de xifres i donen per bo el càlcul de la policia catalana. Sigui quina sigui la xifra oficial, la participació massiva va ser una evidència des de l'inici de la protesta.
I en qualsevol cas, la marea independentista amb el lema Catalunya nou estat d'Europa va col·lapsar el centre de Barcelona, per on va avançar molt lentament.
Poc abans de les 6 de la tarda, l'hora oficial d'inici de la marxa convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, la capçalera de la manifestació va començar-se a moure a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb la Gran Via de les Corts Catalanes. Ho va fer amb dificultats per l'afluència massiva de persones. L'arribada de manifestants amb estelades, moltes més que banderes catalanes, va prendre el centre de Barcelona des d'hores abans de l'inici de la manifestació, enmig d'un ambient lúdic i reivindicatiu.
Tot el Passeig de Gràcia, des de més amunt de la Diagonal, el carrer Pau Claris també i gran part de la Via Laietana fins a l'altura de la Catedral, van quedar plens de gom a gom. Només es podia caminar amb més fluïdesa al final de la mateixa Via Laietana, per on va avançar la marxa en direcció cap a la Ciutadella.
A les 7 de la tarda, la marxa ja es movia amb més decisió seguint el recorregut anunciat. A 8:15, alguns manifestants ja entraven al parc de la Ciutadella. La capçalera va arribar a la recta final del camí 3 hores després del començament de la marxa. Els crits d'independència i les pancartes, en diferents idiomes, van lluir en una mobilització on es va veure gent de totes les edats, grans, petits, i sobretot moltes famílies. Entre els lemes que es van exhibir hi havia el de Freedom for Catalonia, Bye Bye Spain, Yes We Cat, Ara Ja Toca, o Eurovegas per Espanya, Independència per Catalunya.
Es va fer a l'avinguda del Marquès de l'Argentera poc abans de les 8 del vespre l'acte simbòlic final per preguntar a la ciutadania quin futur vol per a Catalunya. Es va conduir aquest acte per part del periodista Jordi Margarit i l'actriu Txè Arana.
Els manifestants van respondre que sí, a l'alçant doncs, la veu i amb les pancartes verdes que havien repartit doncs, tots els membres de l'organització o alguns diaris catalans a preguntes com ara volem la independència del nostre país o volem que els nostres representants polítics es comprometin a iniciar el procés de secessió. Preguntes que també van comptar amb un sí virtual de Pep Guardiola des de Nova York. Després, diverses persones van defensar el dret a l'autodeterminació en diferents idiomes, com per exemple anglès, portuguès, castellà, àrab, francès i també rus.
La mobilització va aplegar polítics de signe divers, amb 9 consellers i dirigents, com ara els socialistes Àngel Ros, alcalde de Lleida, i el diputat i exconseller Ernest Maragall. També hi havia el secretari general d'Iniciativa, Joan Herrera, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el diputat de Solidaritat, Oriol Bertran, entre molts altres.
El president Mas compareixerà 9:45 d'aquest matí a Palau per valorar aquesta manifestació sense precedents. Els manifestants convençuts de fer història van omplir de missatges les xarxes socials, els mitjans de comunicació, també doncs estrangers, van copsar aquestes sensacions.
I ja al Parlament de Catalunya, els representants de l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència van demanar a la presidenta de la Cambra, Núria de Gispert, que promogui l'inici de la secessió de l'Estat i que el president de la Generalitat convoqui un referèndum d'autodeterminació.
La delegació de les organitzacions convocants de la multitudinària manifestació per la independència d'aquesta Diada Nacional van demanar a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que la Cambra Catalana escolti el clam del poble. També van sol·licitar que Artur Mas el rebi en un termini màxim de 2 dies, petició que de Gispert va afirmar que serà atesa.
I tanquem aquest bloc sobre la manifestació explicant-vos que la primera reacció del govern espanyol va estar protagonitzada per la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que va assegurar ahir al vespre que convé elegir bé les prioritats en aquests temps difícils. La número 2 de Mariano Rajoy va fer una crida a la unitat dels espanyols per crear ocupació i reactivar l'economia. Recordem que Rajoy va dir dilluns en una entrevista a Televisió Espanyola que ara aquestes són les prioritats, les de crear ocupació i reactivar l'economia, i que Catalunya no s'hauria de ficar en el que va qualificar d'embolic. Parlem breument d'altres moments viscuts ahir durant la Diada. El president Artur Mas va alertar el govern espanyol que si no hi ha acord sobre el pacte fiscal, el camí de Catalunya cap a la llibertat està obert i la manifestació independentista, segons el seu parer, en constituirà una clara prova.
Doncs així va respondre el president Mas en anglès a un periodista de la BBC En una breu declaració d'abans als mitjans, després de l'acte oficial de la Diada de l'11 de setembre, al Parc de la Ciutadella de Barcelona, encara que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va advertir dilluns que el que no toca és l'embolic, ni tampoc la disputa, ni la polèmica, sinó una col·laboració. Mas va evitar entrar en controvèrsies, tot dient que era un dia per l'afirmació nacional.
Els actes institucionals van començar a les 9 del matí amb el govern en ple fent l'ofrena floral al monument en memòria de Rafael de Casanova, conseller en cap de Barcelona el 1714. Després van desfilar pel monument diverses formacions polítiques, institucions, entitats i associacions en general.
L'acte central, l'acte oficial, es va fer principalment al Parc de la Ciutadella. Mònica Terribas el va inaugurar i va presentar doncs tot l'acte institucional, i el va presentar el president de la Generalitat, Artur Mas, i la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, van encapçalar l'acte. Capmany ha estat la població encarregada de fer l'entrega de la bandera i ha estat escollida a causa dels focs d'aquest estiu a l'Alt Empordà.
La bandera es va hissar mentre sonava el cant de la senyera i després l'actor Pep Tosà va llegir una rondalla mallorquina recollida per Jordi Desracó, pseudònim d'Antoni Maria Alcover, en un acte en què la música i la literatura van prendre protagonisme.
També hi va haver un record per la literatura de Pere Calders, de la mà de l'actriu Emma Vilarassau, i de la davalí Artí Giner Tisner, de la mà d'Ivan Benet. El tercer homenatge literari de l'acte va ser dedicat a Joan Sales, de qui es va llegir un fragment i el va fer l'actriu i familiar Victòria Pagès.
Canviem de qüestió, deixem la informació sobre la Diada, que comentarem naturalment durant la tertúlia. El Congrés dels Diputats no tramitarà finalment la iniciativa legislativa popular perquè Televisió de Catalunya es vegi al País Valencià. L'oposició del PP no permetrà finalment que el projecte perquè les televisions autonòmiques puguin emetre als territoris amb els quals comparteixen llengua tiri endavant.
La iniciativa popular que va impulsar Acció Cultural del País Valencià estava avalada per 650.000 signatures, i els populars, que s'hi van abstenir quan estaven a l'oposició, van argumentar ara problemes tècnics i també econòmics, perquè diuen que costaria molts diners a l'Estat.
I acabem explicant-vos que científics catalans descobreixen com les cèl·lules mare d'un tumor cancerós es tornen resistents a la quimioteràpia. L'estudi dels dos científics obre noves vies per a la prevenció i el tractament de la malaltia, amb uns resultats que podrien aplicar-se als pacients en un termini de 2 o 3 anys. Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres, l'endemà de la Diada. Les plusvàlues generades en el primer any tributaran el tipus marginal de l'IRPF que pagui cada contribuent, tot i que les posteriors seguiran gravades per les rendes de capital en funció d'una escala que va del 21 al 27%.
Així ho va anunciar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en la roda de premsa posterior a la reunió que va mantenir amb el primer ministre finlandès, on va explicar que la idea és fer marxa enrere la legislació de l'any 2006. Actualment, les plusvàlues generades el primer any es graven en un mateix tipus determinat per la renda, que va des del 21%, quan són inferiors a 6.000 euros, al 25% entre els 6.000 i 24.000 euros, i el 27% per les rendes superiors a aquestes xifres. A més, el pressupost, que arribarà al Congrés el divendres 28 de setembre, també inclourà un nou impost mediambiental en la línia amb el que demana la Unió Europea.
I després dels últims incidents d'avions de Ryanair, la ministra de Foment, Ana Pastor, va avisar ahir que el govern espanyol no permetrà que les companyies aèries de baix cost estalviïn en mesures de seguretat.
Pastor ha advertit en aquest sentit que no tolerarà nous incompliments de seguretat i que per aquest motiu ha anunciat que modificarà la llei de seguretat aèria per tipificar noves faltes i endurir el règim de sancions a les companyies que infringeixin els protocols de seguretat o que es neguin a col·laborar amb les autoritats.
Espanya és el país d'Europa amb més ninis, és a dir, joves que ni estudien ni treballen.
El 23,7% dels joves de 15 a 29 anys no tenen cap ocupació, un percentatge superior al de països com Grècia o Portugal. És una de les principals conclusions de l'últim informe de l'OCDE, fet amb dades del 2010. L'Estat espanyol supera en 8 punts la mitjana i està en el 5è pitjor lloc de 33 països. Els joves més castigats són els menys formats, tot i que entre els diplomats universitaris l'Estat espanyol té l'atur més alt de tots els membres.
Estem a punt d'arribar a un quart de nou. Kosovo va proclamar la seva independència l'any 2008 i ara, en una petita cerimònia, s'ha posat fi ja al període de transició supervisada i la Constitució kosovara es converteix en l'única norma legal.
El grup internacional de supervisió, format per 25 països, que tutelava el procés d'independència de l'antiga província sèrbia de Kosovo, ha anunciat la fi oficial de la seva missió i s'ha dissolt. A partir d'ara, les institucions kosovars tindran plens poders, encara que la comunitat internacional hi mantindrà una important presència militar i civil. En concret, continuaran al país els 6.000 soldats de l'OTAN i la policia internacional encarregada d'impedir els xocs ètnics entre la majoria albano-kosovar i la minoria sèrbia. Sèrbia, per la seva banda, ha qualificat la sobirania kosovar d'error històric i tràgic, mentre que 93 països d'arreu del món ja han reconegut el nou estat dels Balcans.
Un grup d'homes armats va irrompre i va calar foc al consulat nord-americà de la ciutat de Benghazi ahir en una protesta per un vídeo realitzat suposadament als Estats Units i va considerat una ofensa contra l'Islam per les seves crítiques a Mahoma.
Segons el vicepresident de l'Interior per al Pròxim Orient de Líbia, un grup d'homes armats es va concentrar davant la missió diplomàtica a un barri residencial i posteriorment van assaltar l'edifici. Durant la protesta, en la qual els participants van realitzar diversos trets a l'aire, un grup de manifestants va entrar al consulat i va cremar una part. Segons el seu vicepresident, els treballadors es trobaven fora del complex.
Us expliquem també que almenys 61 persones van morir ahir calcinades en un incendi originat en una fàbrica tèxtil de la ciutat de Karachi, al sud del Pakistan.
Segons les fonts citades pels mitjans locals, els bombers van aconseguir controlar el foc que va afectar gairebé la totalitat de la factoria situada al barri de Baldia, on encara hi podria haver desenes de persones atrapades. Una font oficial va dir a l'agència EFE que fins ara s'han registrat 56 morts, però diversos mitjans situen aquesta quantitat en 61 persones i el canal local d'Unya eleva el nombre fins a 77.
I ahir, 11 de setembre, també va ser dia de record i homenatges a les víctimes de l'atemptat de l'any 2001 als Estats Units. L'11 de setembre, que en uns actes que van començar ahir al memorial, situat a la zona on s'aixecaven les torres bessones del World Trade Center. Enguany no hi va participar el president nord-americà Barack Obama, a diferència de l'any passat. 200 de familiars dels milers de morts van llegir els noms de les víctimes per ordre alfabètic.
La sòbria cerimònia va estar, doncs, protagonitzada, com és tradicional, per la lectura dels noms de les 2.983 víctimes dels 4 atemptats amb avions, segrestats 2 contra les torres, un altre contra el Pentàgon i un més que es va estavellar quan es dirigia a Washington, i les 9 de l'atemptat de l'any 1993 al World Trade Center.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passen 3 minuts d'un quart de nou. En l'actualitat esportiva destaquem que la samarreta suplent del Barça per a la propera temporada ja es confirma, tindrà els colors de la bandera catalana i ja es va deixar veure durant la massiva manifestació per la independència celebrada ahir a Barcelona.
Alguns manifestants en portaven versions, ja que de l'oficial encara no se'n coneix el disseny. De fet, una samarreta amb un disseny semblant circula de fa mesos ja per internet. Els manifestants que la portaven, amb la publicitat de Qatar Foundation i el logo de TV3 inclosa, van captar l'atenció dels més aficionats a la temàtica esportiva.
I en futbol, la selecció espanyola vigent campiona del món va iniciar ahir el seu camí per ser al Mundial del Brasil. Va fer-ho amb un triomf apurat davant de Geòrgia per 0-1. Un gol únic de Soldado a 5 minuts del final va decidir el partit.
A l'equip de Vicente del Bosque li va costar trobar alternatives davant un rival molt tancat al darrere que no deixava espais per la creativitat dels Iniesta, Xavi i companyia. Tot i l'aclaparador domini, Espanya va tenir poques opcions clares de gol. David Silva, poc abans de la mitja hora de joc, va tenir la més clara de la primera meitat, doncs, però el seu llançament va estavellar en un pal.
El Sabadell va superar la segona eliminatòria de la Copa del Rei després de guanyar ahir l'Hèrcules a la Nova Creu Alta per 2-0.
La principal novetat de la jornada va ser el retorn de Simeão Sabrosa, que ahir no hi va ser amb permís del club per motius personals. Joan Verdú, amb un esquinç al turmell esquerre, s'ha trencat al marge.
Això pel que fa a l'activitat de l'Espanyol, que es va entrenar ahir a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, aprofitant la jornada festiva, la Diada Nacional de Catalunya. I acabem amb un apunt de ciclisme. Dos corredors catalans, Purito Rodríguez i Joan Antoni Fletxa, han estat seleccionats per al Mundial, que es disputarà a Holanda.
També hi està convocat Samuel Sánchez, però la seva presència dependrà de si està recuperat del tot de la caiguda que va tenir el Tour. El tricampió del món, Óscar Freire, serà un cop més el líder de l'equip.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El director de la sala de premsa de la Santa Seu, Federico Lombardi, va dir ahir que el viatge del papa Benet XVI al Líban no s'ha posat mai en dubte i va destacar que el Sant Pare viatja al Pròxim Orient com a missatger de la pau. D'aquesta manera, Lombardi va sortir al pas davant alguns rumors que apuntaven cap a una possible cancel·lació de la visita apostòlica pel greu conflicte a Síria, país que té frontera precisament amb el Líban. Benet XVI arribarà al Líban divendres i tornarà a Roma diumenge. Entre altres activitats, visitarà la Basílica de Sant Pere de Beirut, on signarà l'exhortació apostòlica postsinodal sobre l'Orient Mitjà. També tindrà una reunió amb líders musulmans i amb representants d'altres confessions cristianes, així com una gran trobada amb joves. La manifestació per la independència celebrada ahir a Barcelona ocupa totes les portades dels diaris de Catalunya i de la resta d'Espanya. El periòdico titula La Diada de la Independència, amb una imatge de dels carrers massiva, de la manifestació massiva a la confluència entre el Passeig de Gràcia i la Gran Via. La Vanguardia també amb una imatge de la multitud. Catalunya diu prou, diu el titular principal. El País, l'independentisme català assoleix una històrica exhibició de força, diu també el titular. El diari Ara, independència, primer acte, titula. El Punt Avui amb un semàfor en verd i també la manifestació de fons, titula Via Lliure.
I altres diaris, doncs, de la premsa espanyola, però El Mundo destaca el joc independentista se li escapa mas de les mans. L'ABC, Convergència i Unió, agita un polvorí. La Razón, desafiament independentista, la mateixa capçalera que el diari La Razón.
La històrica manifestació va ser notícia també, és notícia avui, de portada arreu del món. No només se n'han fet ressò diversos mitjans, sinó que l'edició digital del canal de notícies de la cadena britànica BBC l'ha escollida com a notícia més destacada de totes durant una estona amb el titular Clam massiu de la marxa per la independència de Catalunya. A França, el diari Le Monde titula Una marea humana reclama la independència. El britànic The Guardian subratlla que una manifestació massiva marca una fita en el moviment independentista i amenaça de trencar amb el govern d'Espanya. Als Estats Units, el Washington Post ho resumeix així. Desenes de milers de persones indignades per la crisi financera d'Espanya protesten a Catalunya. A Itàlia, Il Sole, per exemple, titula 1,5 milió de persones al carrer per la independència. L'edició europea d'Al Jazeera també recull la manifestació i remarca que els catalans consideren que Espanya els perjudica. I finalment, el diari argentí La Nación es refereix a la manifestació qualificant-la de la més multitudinària des de fa anys i com un nou mal de cap per al president Mariano Rajoy. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistarem el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, Jordi Roglà, que ens parlarà del projecte Paidós.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de servei.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Torna la normalitat en aquesta xarxa viària, és a dir, tornen les aturades en plena hora punta a la majoria de vies que envolten Barcelona. Per exemple, les dues rondes ara mateix van molt carregades en sentit Llobregat amb aturades importants, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, però també altres vies, com l'autopista del Vallès, presenten retencions, trams de Sabadell, de Badia, entre Torre Baró i el Nus, això d'entrada a Barcelona, també de sortida entre Montcada i Reixac i Ripollet, aturades en aquesta autopista del Vallès, la C58. A l'extrem sud ens quedem sobretot amb l'autopista del Garraf, retencions Viladecans-Sant Boi i també aturades a l'autopista B23, intermitents, tram de Sant Joan d'Espí, venint cap a l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments no hi ha incidències a destacar. Matí molt tranquil a metro, a autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Farem un petit canvi de temps al llarg de la jornada d'avui, especialment a les comarques del nord i de la meitat est del territori, ja que esperem nuvolades i xàfecs localment acompanyats de tempesta en aquests sectors. Fins i tot a partir de migdia els xàfecs podien ser puntualment forts a punts de la meitat est del territori. A la resta també esperem un augment ràpid de la nuvolositat i quedarà el cel mig o puntualment molt ennuvolat i a més també puntualment i creixeran algunes nuvolades a l'àrea del prelitoral, especialment a l'àrea del port, on no descartem algun ruixat al llarg de la tarda. De cara a demà tornem a l'estabilitat, al domini d'aquests dies, domini del sol, amb núvols alts i mitjans, especialment a partir de migdia, quan es podrien formar alguns núvols a sotavent dels Pirineus. Tot i això, encara de matinada, els núvols seran abundants al litoral central, on fins i tot podria descarregar de manera aïllada algun ruixat, puntualment de caràcter fort i acompanyat de tempesta, però ràpidament minvaria i només quedaran alguns intervals de núvols baixos que podran afectar al llarg de tota la jornada en aquest sector. També al vessant nord del Pirineu la nuvolositat serà abundant, amb una cota de neu que a primeres hores estarà situada entorn uns 2.500 metres, però que al llarg del matí i sobretot durant la tarda tendirà a l'alça fins a superar ja les cotes que n'hi ha al Pirineu. I les temperatures demà, esperem que les mínimes baixin de manera notable, fins i tot les mínimes d'avui es podrien donar al final del dia, i així encara demà serien més baixes, i les màximes seran similars on geu ascens, especialment a la meitat est del territori. De moment ho deixem aquí, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Projecte Paidós és el nom d'un nou programa de Càritas Barcelona per a l'atenció integral i integrada de la pobresa infantil. Les principals innovacions que ofereix aquest projecte passen per afrontar la pobresa hereditària, que és la que es transmet sovint de pares a fills, i fer-ho des de tots els fronts, amb un treball en xarxa, en col·laboració amb diverses entitats públiques i privades i l'avaluació reglada dels resultats obtinguts. És un pas més en l'atenció social que fa Càritas sense abandonar la resposta a les urgències immediates que genera la crisi. Càritas, recordem-ho, era notícia dilluns perquè rebia del Parlament de Catalunya la medalla d'honor en categoria d'or de mans de la presidenta Núria de Gispert. Però avui parlem d'aquest projecte Paidós amb el director de Càritas Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, Jordi Ruglà. Senyor Ruglà, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, com definiria vostè aquest projecte Paidós, entès com una mostra de fraternitat, d'ajuda i d'amor als altres des de la pròpia família, o començant per la pròpia família, no?
Sí, en primer lloc, i si em permeti contestar, però un altre tema.
Sí.
Voldria felicitar Catalunya Cristiana i a Ràdio Estel per tot el que han significat en aquest reconeixement per part del Parlament de Catalunya en la medalla del Parlament, en la medalla d'honor, en la categoria d'or. És aquesta difusió, aquest interès que sempre té Ràdio Estel, sobretot vostè, en fer o fer arribar a totes les persones el que s'està fent, i també voldria fer una felicitació molt especial a qui han sigut en tot moment, des de fa molts anys, si ho continuen sent ara, com són tots els mossens, que és aquí sempre, les persones pobres en la majoria de casos, aquí pica la porta, és la porta de la parròquia. Doncs... per tant, a tots els mossens, la meva felicitació, el meu reconeixement, sense ells res de tot això seria possible, i sense Ràdio Estel i la difusió i l'interès personal que demostreu, doncs tampoc seria possible. Per tant, la meva felicitació.
Moltes gràcies. Gràcies per aquesta primera resposta.
Respecte al projecte PEI2, nosaltres vam fer un anàlisi de la situació de la crisi i de resultes d'aquest anàlisi que vam fer l'any 2010. Va sortir que existien unes noves necessitats. El que tenim de fer a Càritas és mirar quines són les necessitats de la societat en cada moment, i per això, doncs, d'aquell grup d'experts que es va fer en l'any 2010 van sortir diverses iniciatives. Entre les iniciatives es va engegar ara fa un any el tema del servei de mediació de l'habitatge, perquè vèiem que persones que mai havien trucat a la porta de Càritas ho estaven fent en aquell moment, perquè eren persones que estaven quedant sense feina, cap de les dues persones de la parella o dels sustentadors, i per tant aquest servei de mediació de l'habitatge, l'objectiu és, i era, i és, i serà evitar l'exclusió social residencial. Per tant, entenem que en cap moment cap persona, pel fet de que ara tinguem una crisi econòmica amb la virulència que tenim, a sobre de que es queda sense feina, no podem acceptar que cap persona es quedi en el carrer i sense habitatge. A la vegada va sortir un segon tema, i va ser un tema que es va debatre bastant. Recordo inclús l'expert, el sociòleg que és Sebastià Sarassa, que ens va insistir molt en que el quid de la qüestió de la societat estava en la pobresa infantil. A pobresa infantil, en la que nosaltres, doncs, des de l'any 2010 hem estat treballant a veure com podíem abordar. Al final, la solució que nosaltres posem en marxa, que és un tema nou, per tant, no tenim cap referent ni cap experiència, el tema és, nosaltres anem a treballar amb el col·lectiu de nens de 0 a 6 anys, però no treballant directament amb ells, sinó el que fem és, sobretot, en primer lloc, treballar amb el seu entorn. És a dir, si tenim una família que té nens de 0 a 6 anys i aquesta família no té un habitatge, el primer que hem de fer és procurar-li un habitatge. Si té un problema de salut, li tenim de procurar l'atenció de salut, i així successivament amb els diferents temes. És per això que l'atenció serà integral. Una vegada feta l'atenció integral en l'entorn de la família, arribarem al nen. No? Perquè el que es tracta és que tenim d'atendre totes les dificultats que té aquest nen. I, per tant, el que no podem és aïllar un nen, posar-lo fora del seu entorn, i diguem en una aula, i després al cap de 2 hores, de 4 hores, torni al seu entorn amb totes les seves dificultats. Si hi ha un nen que el que té és un entorn familiar amb temes de maltractament, el primer que tenim de fer no és atendre el nen, el primer que tenim de fer és mitigar aquesta situació pel nen, de forma que desapareixi tota aquesta situació de maltractament. És per això que és un projecte que es fa en col·laboració públic-privada, com també el seu finançament, i per tant som 7 entitats, i aquestes 7 entitats, a part de 3 ajuntaments i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. En setembre volíem fer 2 projectes pilots, però l'interès i la demanda dels diferents ajuntaments, en aquest cas de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià del Besòs, ens ha fet que comencéssim amb 4 projectes. En aquest moment, aquesta setmana, estem fent ja la selecció de personal per el primer projecte que ens centrarem a Barcelona, en la zona de la Barceloneta.
Doncs molt bé, moltes gràcies per aquestes informacions que ens ha donat Jordi Ruglà, director de Càritas Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Està en marxa el projecte PEI2. El nombre d'infants atesos per Càritas ha passat del 17% al 24% actual, per tant, aquesta pobresa hereditària és un problema, però també erradicar-la, com vostè deia en la presentació l'altre dia, és factible. Moltes gràcies, senyor Ruglà, per haver-nos acompanyat. Felicitats novament per la medalla i gràcies pels seus agraïments. Nosaltres modestament intentem contribuir no només i no especialment als premis, sinó sobretot a la feina i l'eficàcia de Càritas. Gràcies novament.
No oblidi, un trosset de les medalles de vostès i gairebé la medalla és dels mossens.
Molt bé, doncs agraït novament.
Gairebé tota la medalla.
Una abraçada molt forta i que vagi molt bé.
Molt bé.
Fins aviat, senyor Ruglà, bon dia.
Gràcies pel seu interès. Adéu, molt bon dia.
Després de parlar amb el director de Càritas Barcelona, de seguida la tertúlia d'actualitat.
Soc Daniel Arasa, president del grup d'entitats catalanes de la família i coordinador de la plataforma Catalunya ONU 2014. El 4 d'octubre, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren una gran festa. Serà el Palau de Congressos de Catalunya. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radiostel.cat. T'esperem.
Després de tant sol i tant aire lliure, tinc la pell molt seca.
Doncs no et pots perdre la setmana fantàstica al Corte Inglés, perquè fins al 23 de setembre tens un 15% de descompte en hidratació facial, en perfumeria selectiva i parafarmàcia.
Un 15% de descompte en hidratació facial, just el que necessites.
Oi que és fantàstic?
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Dos quarts i mig de nou, comencem el temps de tertúlia d'actualitat aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bon dia, doctor Arbussà.
Hola, molt bon dia.
I benvingut després de l'estiu. Han anat bé les vacances,
molt
el
bé,
temps
molt
de descans.
Bé, molt bé, gaudint d'elles, sí.
Molt bé, gràcies. També és amb nosaltres ja per segona vegada perquè ens va visitar igualment dimecres passat Joan Pallarès, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i també historiador i col·laborador d'aquesta casa. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, bon dia.
I finalment saludem l'advocat Juan Antonio Rueda. Senyor Rueda, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bé, una pregunta molt directa perquè ja s'han dit moltes coses sobre la diada d'ahir, sobre la manifestació especialment. Com l'han vista o l'han viscuda, si algú de vostès ha anat. Algú de vostès va anar? El senyor Pallarès hi va anar?
Sí, naturalment.
El senyor Arbussà?
Jo també vaig anar, sí, testimonialment, perquè realment no sóc home de grans multituds, però realment aquesta crec que era especial.
I el senyor Rueda?
No, yo soy de los 5,5 millones de catalanes que pues no fue. Pero en fin, en todo caso hay que decir que fue mucha la gente y que desde luego hay que tomar nota de la cantidad de gente que se manifestó en un sentido y en otro, las notas que supongo que ahora discutiremos.
Sí, doncs comencem per aquí, se'l sembla. Quina nota han de prendre els governants que tenen la possibilitat de canalitzar aquest sentiment d'independència que molts catalans volen? El govern català, el Parlament català, però també el govern espanyol i les institucions espanyoles, tenint en compte el marc legal vigent.
Sí, aviam, jo és que realment em va emocionar quan vaig arribar i vaig trobar-me la quantitat de gent que hi havia. Jo recordo el 77 perfectament i el 77 va ser un èxit. Jo crec que no es pot anar comparant si n'hi havia més, si n'hi havia menys. Jo crec que n'hi havia molts en un cas i n'hi havia molts en un altre. Potser sí que em va donar la impressió de que els meus moviments estaven molt més limitats perquè hi havia molta més gent que l'any 77. Això és la impressió que em va donar. De totes maneres, hi ha molts sistemes de quantificar-ho, les xifres aquestes, i una d'elles podria ser perfectament el volum de trànsit, el volum d'etiquetatge dels transports públics, i segurament ens donaria una xifra aclaparadora comparada a la de qualsevol altre diumenge per la tarda. Bé, dit això, vaig pensar també, em vaig preguntar quina valoració em faran. Home, mira, la plantilla que tenen els governants de l'estat espanyol la tenen feta de fa 30 anys, vull dir, sabien ja perfectament el que dirien, fos un èxit la manifestació o fos un fracàs, i és evident que preguntes moltes vegades en aquells moments i per què ens servirà tot això. Mira, no ho sé per què servirà, però el que sí que és cert és que és com una criatura quan neix, que no saps mai si realment et donarà moltes satisfaccions o poques. Al cap de 20 anys és quan te n'adones, compte, no? Això també serveix perquè ara ens podem adonar compte que l'any 77, si no haguéssim sortit de l'any 77, segurament no haguéssim tingut la Generalitat. Doncs possiblement aquesta vegada, si no hem sortit ara, no tindrem unes cotes majors de llibertat i no assolirem el que volíem. Sobre el que era la manifestació... Home, la manifestació està claríssima, era per la independència. Nosaltres, es podia fer moltes lectures, que si el pacte fiscal, que si no sé què... Mira, si nosaltres, per exemple, des d'aquí a Ràdio Hostel, tu, durant tota la setmana, i s'estan matxacant, que si no pots vindre al sopar de Ràdio Hostel i Catalunya Cristiana, doncs adhereix-te a la manifestació, ara podríem dir que 1,5 milió de persones estan recolzant Ràdio Hostel i Catalunya Cristiana. Esclar, és molt fàcil apuntar-se al carro del vencedor, però el que sí que és cert és que d'això del pacte fiscal només vaig veure una sola pancarta amb al·lusió que posava pacte fiscal... amb interrogant i deia no, un no tan gran doncs, com la façana de la catedral.
Sí, el tema aquest és interessant, tot i que els organitzadors diuen, reconeixen que el pacte fiscal seria un pas més, és a dir, que no el veuen malament. Sí que hi havia molts manifestants contraris a la política de la Generalitat en aquesta línia.
I no només hi havia un crit, el crit d'independència. És cert que l'any 77 hi va haver una conjuntura molt favorable, que va ser baladiar de Pascaure diumenge. Això va ser bàsic per l'èxit de la manifestació. Aquesta vegada no cal que caiguin diumenge, ja és festiu, però sí que realment s'ha de prendre nota que l'únic crit que se sentia és el d'independència. Allà no hi havia un altre sentiment. Ara, potser sí que algú es va manifestar doncs, contra les retallades, que també hi havia gent, i alguna pancarta contra les retallades, és a dir, pel tema de la qualitat de l'ensenyament, hi havia moltes motivacions, però el que sí és cert és que l'olla està bullint un brou de descontent general, i això també s'ha de veure. I, sobretot, que la independència no ens vingui per un ressentiment general de la situació, sinó que té de vindre per una altra conscienciació.
Doctor Arbussà i senyor Rueda, també discuteixi. No,
Antonio, tu que et reserves al final.
Sí, no.
A veure, un comentari només de l'opinió sobre la manifestació. Crec que va ser absolutament impressionant. I era molt, molt i molt bonic, en tot cas, veure quan un es anava acostant a la manifestació, veure la riada de gent de tota mena i condició. És a dir, aquí realment sí que la crida va ser transversal i la resposta també va ser transversal. Estava tota la societat catalana representada com a mínim. Hi havia de tota condició i de totes les edats. Va ser una jornada que jo vaig entendre per l'entorn en el qual jo estava allà, doncs que era amb una visió festiva, en tot cas. La gent estava per respondre a una crida, però d'una forma absolutament civilitzada per una banda i doncs, d'una forma positiva i constructiva. Per tant, d'entrada, jo crec que gran èxit de convocatòria i gran èxit de transversalitat en quant a que la crida va respondre, la societat va respondre de forma absoluta. Crítiques a la manifestació. Jo diria que després, quan... No vaig poder arribar fins al lloc on es feien els parlaments, era impossible, absolutament impossible, però tant vaig poder tornar a casa i ho vaig veure des de casa, des de la tele. Continguts dels missatges donats, intel·lectualment pobres, vaig entendre. La veritat és que vaig pensar que la gran oportunitat de poder-se dirigir a 1,5 milió o els que vulgueu, més igual, de persones que estaven allà manifestades, requeria una certa elaboració intel·lectual més profunda. Ens vam quedar amb un missatge molt superficial. En algun moment aquella crida a donar resposta a unes preguntes concretes que es feia em va semblar una miqueta infantil inclús, i és una pena. La locució també, en el moment en què es va arribar al Parlament i es va entregar les dues cartes doncs, a la presidenta del Parlament de Catalunya, també vaig pensar que adolia de falta d'elaboració, en tot cas. Era excessivament simple, excessivament directe inclús, no? Exigint una presència del president en les properes 48 hores, em va semblar una miqueta fora de to inclús, però de totes maneres l'objectiu final crec que es complia doncs d'una forma ben clara. Missatges. És veritat que no es parlava del pacte fiscal, però el pacte fiscal hi és, i no solament hi és, sinó que, a més, està en el full de ruta.
En l'agenda del president Mas, el dia 20.
I poques alternatives pot haver quan se li demana al govern que actuï. El govern no hi podrà anar-hi demà a demanar la secessió de Catalunya, d'Espanya, no hi podrà anar. Hi ha un camí que és, primer, el de la normalització de la situació fiscal a Catalunya, que és evident, és evident, i encara que no estigués manifestada amb pancartes a la manifestació, el que sí que és cert és que molta de la gent que hi ha allà comparteixen el greuge que suposa el tractament que Espanya dona des del punt de vista fiscal a Catalunya. I que, a més, això acaba patint-se doncs, amb unes tasses d'atur, etcètera, etcètera, amb implicacions directes en el que seria el ciutadà. Per tant, full de ruta passa pel pacte fiscal. Jo entenc que el missatge donat al govern espanyol és se us està donant una possibilitat d'entesa, però probablement és l'última. El pacte fiscal és l'última estació amb la qual Catalunya pot integrar-se d'una forma normalitzada a l'estat espanyol. Si no és així, realment la força de la raó finalment l'acaba tenint la gent.
Senyor Rueda.
Són moltíssimes les coses que hay que discutir, que desde luego con 15, 14, 13 minuts, i además imagino que participan el resto de contertulios, es muy difícil explicarlos. Por eso quería ceñir mi intervención por un lado a las cifras y por otro lado a el hecho anímico y sentimental real de por qué la gente fue a la manifestación, y yo lo entiendo. Parte de mis amistades fueron a la manifestación y cuando les preguntas...
¿Y no se las ha retirado?
Coincido, por supuesto que no, por supuesto. El problema es que me la retiren a mí, porque soy yo el outsider, ¿eh? Pero bueno,
no, como, que tampoco.
Como bien se decía al principio, pues es verdad, la manifestación tenía un sentido fundamentalmente independentista y no de pacto fiscal. Y esa es verdad. Y cuando decimos que el pacto fiscal está en la hoja de ruta, al final está en la hoja de ruta cuyo objetivo y final es la independencia.
No es cert, això, ¿eh?
Bueno, yo confío que así no sea, pero bueno, los que...
Clar, però com s'explica que hi hagués nou consellers, per exemple, hi hagués tanta gent de Convergència i Unió, clar... És perquè secunden la marxa, l'objectiu.
I en últim terme, una cosa és que l'objectiu final sigui la independència o que realment s'hi pugui arribar a la independència. Independència en quines condicions? A veure, perquè independència sola no diu res. Independència l'has de situar en un entorn que és la immersió d'un país dintre i d'un estat dintre de l'Europa. Segons com es planteja la independència, hi haurà molta gent que decidirà que prefereix que no hi hagi una independència kosoviana.
Sí, sí.
Si ens quedem aïllats, ens ho tindríem que pensar molt i molt.
No tengáis la menor duda que Europa nos tratará mucho peor que lo que nos está tratando, al parecer, España. De eso no hay ninguna duda.
Jo tinc, en todo caso... Crec que és una afirmació molt gratuita.
Bueno, eso pasó... Bueno, vayamos a la historia, ¿eh? Francia nos ha tratado todavía peor, que creo que, en todo caso, ha sido España quien está haciendo gestos positivos y está tratando de llegar a un acuerdo. Pero es que no lo discuto esto. Al final, buscamos la independencia, busquemos el pacto fiscal. Yo creo que el pacto fiscal, y es mi opinión personal, el pacto fiscal es un pretexto para la independencia. La pregunta y lo que a mí me asombra es, muy bien, los ciudadanos de Cataluña, los catalanes, que pensamos que estamos siendo maltratados y vamos a una manifestación empujados o bien por el gobierno o bien por nuestro sentimiento. Y yo digo... que no podemos hacer un poquito de autocrítica, no podemos ver cuál es la situación real, porque el día que tengamos independencia, seguiremos teniendo los cuatro niveles, seguiremos teniendo el nivel autonómico, seguiremos teniendo el nivel de las diputaciones, seguiremos teniendo el nivel de los ayuntamientos, seguiremos teniendo los 41 consejos comarcales. Si seguimos hablando en relación a las cifras, que se sepa que en Cataluña, además de todos estos cuatro niveles, existen hasta 19.000 entes solapados a esa administración y estructura que hay, entre organismos autonómicos, consorcios, empresas públicas, fundaciones. Tenemos funcionarios de hasta 230.000 en Cataluña, en la administración catalana. 230.000 personas, lo que equivaldría aproximadamente a la tercera ciudad en Cataluña, después de Barcelona Hospitalet. 230.000 funcionarios. El gasto que existe en Cataluña ahora mismo, en gastos de personal, 12.000 millones de euros. Lo que es el rescate es de 5.000 millones de euros.
Antonio, hombre, si vas a hacer una relación de lo que hay...
Déjame, la fórmula, lo
tendrías que llevar, yo, en todo caso, el comparativo con el resto de España. Sí, lo mismo que hay aquí está allí.
No.
Lo mismo.
No.
Però ens donaràs la cifra quantitativa del ketchup que dona el McDonald's?
Pues me dejáis acabar. Yo insisto, ya sé...
Endavant.
Ya sé que en general en vuestro entorno...
No s'allargui molt, si pot ser, però acabi.
Ya sé que en general en vuestro entorno nadie os dice cosas distintas a las que pensáis. Ya sé que uno pone los medios de comunicación y todos apoyan vuestra ideología. Pero si estáis en un debate en donde alguien quiere decir una cosa distinta, además, estoy dando cifras objetivas y todavía no he dicho la conclusión al respecto. Lo que estoy diciendo es que hay que entender otro modelo ahora mismo de estructurar España y en concreto Cataluña. Es inaguantable, es insufrible. Me da igual en un Estado independiente o no. Ese tipo de gasto, no lo vamos, que somos 7 millones de habitantes en Cataluña. Que ese tipo de gasto es insostenible. No lanzaros al cuello a decir, pero ¿qué pasa? Que eso ocurre en otros sitios. Que ese tipo de gasto es insostenible en cualquier administración. Que no puede haber 19.000 entes en donde se apoya, sobre todo, se integran sobre todo la sociedad civil catalana y muchísimas otras personas. No pueden haber 4 subadministraciones dentro de un territorio donde caben 7 millones de habitantes. Que es imposible, que es insostenible, que hay que hacer una reflexión real y lo que habría que decir es a nuestra...
Això no té res a veure, casta, no té res a veure amb els continguts de la manifestació.
Bueno, lo que estoy diciendo
si
es que creo que se está...
El sistema, ya estem d'acord en que hi ha coses
que... Creo que se está errando el tiro.
Hombre.
Creo que me asombra a mí que la cantidad de gente que vaya a pedir el pacto fiscal cuando todavía no existen balances reales sobre
no es cert, no es cert, no es cert, no es cert, no es cert. Això és clarament incert.
¿Dónde?
Sí, existeixen...
Si
m'ho demanes ja te les portaré.
No, pues claro, existen...
Estan i publicades per l'Estat central.
No, pues sí, vamos
sí, senyor,
a ver.
Estan Ignasi, i estan publicades per l'Estat
central. Convenimos y hemos convenido muchas veces que es el territorio... Jamás son los territorios los que pagan, sino que son las personas. Es muy difícil a la hora de saber cuáles son los ingresos que recibe una comunidad autónoma, cuyos ingresos y beneficios nacen muchas veces fuera de su entorno territorial, como por ejemplo puede ser bancos conocidos que todos tenemos. No es cierto eso, no es cierto. Las balanzas fiscales, es verdad que puede haber al final por cierto, en el año 2010 y 2011 las balanzas fiscales están siendo modificadas porque muchísimos catalanes han perdido su empleo y como consecuencia reciben prestaciones de la administración central cuando antes ingresaban a esa caja para hacer las balanzas fiscales. Con lo cual, la cuestión de las balanzas fiscales es muy relativa y lo que estoy diciendo es, en primer lugar, que las balanzas fiscales no es el objetivo real de la manifestación de ayer, que es la independencia. Y en segundo lugar, digo que me sorprende que muchos de los que ayer se manifestaron no vayan a hacer autocrítica y no vayan a decirle a nuestros representantes políticos que han estado gastando millones y millones de euros a costa de que nosotros ahora tengamos que pagar con un euro
Cataluña
cada vez
estat,
que queremos
la primera,
ir al hospital.
Antonio,
que tengamos que tener unos peajes brutales.
Cataluña ha estat la primera en fer retallades molt més intenses que en el resto del país, que han estat esperant a determinades cites electorals per començar a iniciar mesures. No, per aquí no, per aquí no va.
¿Quieres decir al final que entonces tú comprendes que los 12.000 millones de euros que solo nos gastamos en funcionarios y gastos de personal, eso es un gasto
razonable?
No,
es un gasto.
Es calderilla comparar lo que s'han dut l'Urdangarín, Bankia, el Rato,
la mitad de Bankia, sí.
El Botín, els Eres andalusos, el Blanco, el Zaplana o la família Real.
O sea, como los otros lo hacen mal, que además comparativamente ya os digo que estamos en la primera línea, como los otros lo hacen mal, nosotros estamos dispuestos a decir eso lo aguantamos. Nosotros lo aguantamos.
No, señor,
es que parece que estemos teledirigidos.
La culpa no és dels funcionaris, eh?
No, Antonio,
és dels funcionaris, no? En tot cas, no intentem emmascarar l'estratègia del calamar, un èxit d'una diada, amb unes xifres d'aquelles que dius, bueno, la fórmula quantitativa del ketchup... Vull dir que és que a mi quan comences aquí a sortir a formular química inorgànica, de què ens serveix?
Però és realitat.
Sí,
ha donat unes xifres al senyor Rueda i tampoc no ha qüestionat l'èxit.
La realitat és el que hi havia ahir al carrer. La realitat és el que hi havia ahir al carrer.
Bé,
el debat és rico. Jo crec que nostres oients també tenen que saber altres realitats.
Ha plantejat vostè una qüestió que pot ser discutible.
No, però són dos temes independents. Un tema és la gestió de com es fa a Catalunya, al resto d'Espanya o al resto d'Europa, que l'àmbit pot ser tan ampli com tu vulguis. Una cosa és com es gestionen els recursos i els polítics tenen l'obligació de gestionar aquests recursos que són públics de la millor, de la manera més eficient. Si no s'ha fet, s'ha de fer. S'han viscut èpoques en les quals, com que semblava que hi havia pa per tothom, doncs no era aquesta la preocupació i anàvem engreixant una vaca que resultava que era una vaca falsa. Al final, la vaca no tenia la pell que tenia i, per tant, no l'hem pogut vendre. Què ha passat? Doncs que ens hem quedat com ens hem quedat. ¿Vale? Això passa aquí i a tot arreu.
No és verdad que passi la misma
dimensió. A tot arreu de la pell,
no
de, la pell de toro, segur.
Gràcies, que no és cierto.
Llavors, una cosa és això i una altra cosa és el dret que tinguin els catalans d'autodeterminar-se per saber quin ha de ser el seu futur i l'encaix d'això amb un determinat entorn, sigui l'entorn Europa o sigui l'entorn espanyol. Aquest és un tema totalment diferent. Llavors, el que no podem fer és dir...
Estava comparant Ignasi...
Els que estaven allà no són prou crítics com perquè realment no valorin les coses que en gestió no s'estan fent bé. Són dos temes diferents. No són dos temes totalment diferents. Per tant, no confonguem. A partir d'aquí, la discussió, el més rica...
Pot ser ben rica, efectivament. El senyor Rueda suposo que quan diu que no és el mateix vol dir que aquí gastem molt més que altres comunitats.
No, però primer ho estic dient, quan hablamos del...
No és veritat, és que no és cert.
Me das les xifres? Mira, si me das les
xifres. No, home, no.
Entonces no digas.
Hombre, por favor, mira, escolta.
Dime.
Si el pacte fiscal és similar a lo que tenen al País Basc, que és pràcticament similar, en l'un tenen l'11% d'atur i nosaltres tenim el 24%. D'entrada, Per tant, a veure, situem les coses amb l'entorn que són. Quan mires el PIB que realment va i no torna, és el 8%. En l'altre és menys del 4%. Això... Quan se'ns demana solidaritat, el País Basc té solidaritat 0. Només paga els serveis que l'Estat li presta. Solidaritat 0. Doncs imagina't que aquest fos un entorn en el qual realment Catalunya pogués gestionar-se aquest recurs.
Perquè vostè, senyor Rueda, està d'acord que estem contribuint massa i potser hem de contribuir menys als catalans, al conjunt d'Espanya?
No, jo sigo creyendo en el principio de la solidaridad, absolutamente.
Sí, no, però això tots hi creiem.
No, hablaba antes el señor.
Parlava de reduir-la.
De solidaritat.
A mi aquesta solidaritat espanyola em recorda aquella que explicava mossèn Josep Maria Martí Bonet, d'aquell pobre de la catedral que li donaven cada dia un duro, i el dia que no li va donar perquè va marxar de viatge aquell senyor, quan va tornar al cap de 15 dies del viatge, li va donar un duro i aquell pobre no li va acceptar perquè li va reclamar els atrasos. Aquesta és la solidaritat espanyola.
Déu-n'hi-do.
És a dir, acostumats ja a que sempre els hi donem, el dia que per retallades i pel que sigui no els hi arriba, els hi estem robant.
Mira, senyor Rueda, digui, perdoni.
Jo sí creo, además, jo sí soy tolerante i sí creo que al final el conjunto de la ciudadanía catalana en la que me encuentro yo también, porque soy catalán, decida que tenemos que ser independientes, desde mi punto de vista económico, será un fracaso para Cataluña.
Però vostè creu que seria just, que és viable, això?
Bueno, yo no creo que hoy por hoy no se ha dado y que se está en camino con el apoyo de los poderes públicos para conseguirlo, pero en fin, esto es así. Las cosas son como son pero a mí las grandes manifestaciones creo que hoy en día si tienes talante democrático tienes que creer en los votos y la última referencia que tenemos al respecto, lo más cercano podría ser el referéndum, y hablo de referéndum del estatut, y es verdad que ganó el sí al estatut, pero también es cierto que solo lo votó uno de cada tres catalanes.
Con derecho a voto. Por favor.
¿Pero qué pasa?
Va haver-hi molta abstenció en aquell referèndum.
És falso? És falso, otra vez?
És demagògic. Que... Sí, home, sí. I a més,
totalment
demagògic.
No és verdad. Ara digue-los oyentes.
Que sumis amb l'abstenció tota l'opinió contrària a l'Estatut. Hombre, por favor. Sí, home, sí.
Ha dit que l'abstenció...
Has fet unes determinades sumes. Has fet unes determinades sumes.
He dicho que solo lo votó uno de cada tres. He dicho, pues Antonio, solo lo votó a favor uno de cada tres. Eso no estoy diciendo nada más que eso.
En contra van ser pocs.
Qualsevol tio que tingui un dit només de front entenc que si un de cada tres és dos de cada tres que no.
Las interpretaciones...
Deixem la...
Pues Cataluña votó mayoritariamente el Estatut.
Antonio, la demagogia. La demagogia es un recurso fácil.
No, pero si yo creo que es lo que
estáis haciendo. Demagogia de una forma generosa.
Yo creo que porque no se diga de verdad, porque no tengáis palmeros alrededor, que digáis y que opinen lo mismo que vosotros y no estáis acostumbrados a confrontar ideas, por eso no hay que llamar a uno demagogia.
Es que a qualsevol cosa, se li diu ideas.
Claro, ideas.
Home, por favor. ¿Por qué no? De verdad, existe, en Cataluña existe la pluralidad, existe...
15 persones que pensamos distinto.
El que ens has donat, és, mira, jo des d'aquí, darrere teu, tu no ho veus perquè ho tens a l'esquena, al bar d'aquí davant, a la sala aquest d'aquí davant, jo estic veient la llista de patates braves, de tapes variades, o sigui, pràcticament el que ens has donat és la llista aquesta, vull dir, que ens has estat llegint, una llista que ens has donat les xifres que realment a tu t'eren còmodes, i tot per què? Per posar una cortina de fum a que hi havia 1,5 milió de persones que es van llançar al carrer.
No és cert, para poner el acento donde creo que debo poner el acento. Perdona, te equivocas. He dado todas estas cifras...
Pues poses accents a paraules àtones.
Y donde creo que el conjunto de catalanes de pedir responsabilidad a nuestros representantes políticos, sean de derechas o de izquierdas. Y para poner el acento en que lo necesario, realmente necesario, lo queráis ver o no, es o hay un cambio real, porque yo vivo en la economía diaria.
Com els altres,
José Antonio, Això tothom.
Que no són marcians, home, que no són marcians.
Els catalans ens alimentem del manà que ens envien.
I si no
ens envia ja bé el manà.
Si no hi ha un canvi estructural en l'estructura de l'estat espanyol, o en concreto también en Cataluña.
Que ho facin sense Catalunya,
doncs.
Ho facin sense Catalunya.
Entonces no hables, Ignasi, pues no hables de impacte fiscal, habla de la independència
directament. No, home,
no, però
si... Si al final la ratlla la marques tu.
Sé sincero.
No, si la ratlla l'estàs marcant tu.
No, l'has marcat, l'acabas de dir tu, d'ells. Parles tu d'ells.
Si has sentit tu el meu discurs, era radicalment diferent.
Ja veu, no, claro.
Que et poses en una situació que al final quedes...
Que descubres, que al final te descubres i deixamos independents. Fenomenal.
Por exclusión de los otros.
Bueno, pues muy bien. Pues no lo seamos. Y a mí, como puedes comprender, seguiremos trabajando en la medida que puedas. Y además, para mí es un debate que, francamente, es que me da igual. Te seguiré teniendo el mismo aprecio, pienses lo que pienses.
Com de govern Rajoy? Que 4 anys més de govern aquest, en Rajoy, amb
del
la Soraya,
PP, sí.
I sobretot, bueno, amb la Cospedal, i ja no parlem amb aquesta que tenim aquí, l'Alícia de les Meravilles. Vull dir que en 4 anys és que ho tenim tot guanyat, ja. Escolta, ja està, vull dir, serà independentista, fins i tot la Guàrdia Civil que hi ha aquí
però, al país. I després què? I després,
es posaran l'estelada al tricorni.
Quan seamos independientes, ¿cómo gestionaremos?
Aquesta és potser la reflexió de fons.
Home,
que tots han plantejat.
Espero que molt millor,
evidentment,
no, molt millor, i no amb el govern dels millors.
Bé, senyors, ho deixem aquí quan són les 9. Gràcies per les seves aportacions i, en tot cas, que el debat sigui, encara que sigui de vegades apassionat, però que sigui pacífic i serè com ha estat avui, això sí. Gràcies, Joan Pallarès, també el doctor Ignasi Arbussà i l'advocat Juan Antonio Rueda. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia.
Ja són les 9 i gairebé un minut. Última hora informativa als titulars que ens porta el Gerard Carrión. Després parlarem amb l'arquitecte i teòleg Eloi Aran, que ens presentarà l'últim llibre seu, i també tindrem l'espai, naturalment, doctor Pros. Això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, compareixerà un 9:15 d'aquest matí per fer un balanç de la manifestació independentista que va reunir ahir 1,5 milió de catalans sota el lema Catalunya, nou estat d'Europa. El president també rebrà entre avui i demà els organitzadors de la marxa, l'Assemblea Nacional Catalana, que per la seva banda es mostra molt satisfeta amb l'èxit de la convocatòria de la manifestació. Més d'un 1,5 milió d'alumnes comencen avui el curs 2012-2013. Un nou curs en què les aules estaran més plenes i hi haurà uns 3.000 professors menys. No es cobreixen les jubilacions quan d'alumnes n'hi ha més de 30.000 que l'any passat. El Congrés no tramitarà la iniciativa legislativa popular perquè TV3 es vegi al País Valencià. L'oposició del PP no permetrà finalment que el projecte perquè les televisions autonòmiques puguin emetre els territoris amb els quals comparteixen llengua tiri endavant. I dos científics catalans han descobert com les cèl·lules mare d'un tumor cancerós es tornen resistents al tractament tradicional de la quimioteràpia. És un pas molt important en la lluita contra aquesta malaltia i la seva prevenció, com ha assegurat l'oncòleg de l'Hospital Mont Sinaí de Nova York, Josep Domingo Domènech. I coneguem aquesta hora com estan els transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, des de Transmet, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments no hi ha incidències a destacar, matí molt tranquil, a metro, a autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet, bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres ens actualitzem a 9:15. Fins ara.
en primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Tres minuts i mig passen de les 9. El comentari d'actualitat d'avui ens el fa el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Ahir Barcelona va viure una jornada marcada per la gran manifestació per la independència. Una manifestació que va tenir el suport del govern de la Generalitat i que, després d'una inèdita, intensa campanya dels mitjans públics de comunicació, gent vinguda de tot Catalunya van concentrar-se en el centre de la ciutat fins a desbordar les previsions més ambicioses. Si bé aquesta manifestació és en primer lloc una expressió de molts catalans en favor de la independència, el seu lema era ben evident, crec que manifesta sobretot l'estat d'ànim del país, decebut amb l'actual model autonòmic, especialment després de la desfeta de l'Estatut per part del Tribunal Constitucional, de la fatiga i fastic de la campanya anticatalana que hem viscut durant aquests darrers 10 anys, i no oblidem de la crisi econòmica que viu el país. La mobilització del país endins ha estat molt gran, com mai s'havia vist. Haurem de veure la mobilització de les zones metropolitanes de Barcelona, que intueixo menor. Alguns partits han canviat els seus posicionaments polítics per no veure's desbordats per l'onada de la manifestació. El nacionalisme català, representat per Convergència i Unió, ha abraçat legítimament l'independentisme. Veurem ara si el seu comportament posterior és coherent o continua amb els seus pactes de legislatura amb el Partit Popular, curiosa aliança en aquestes circumstàncies. Esquerra Republicana renova, amplia i enforteix el seu projecte. El PSC continua perdut i sense relat. El PP a casa. Sens dubte, ens queden moltes preguntes després d'aquest gran esdeveniment. Rajoy i el PP canviaran la seva política en relació amb Catalunya? Com respondrà la bruneta mediàtica espanyola davant d'aquest pas d'una part molt important del poble de Catalunya? El pas següent serà promoure una gran coalició per la independència de Catalunya de cara a les properes eleccions? I una última pregunta. El catalanisme polític queda a partir d'avui reduït a l'independentisme? En qualsevol dels escenaris queda clar que aquesta manifestació és l'expressió, que ja reflecteixen les enquestes, d'un augment sense precedents de l'opció per la independència del nostre país. Ho escoltes, Espanya? Ho escolteu, a Espanya? No veieu que l'ofec econòmic i financer es fa inaguantable? Que les campanyes contra la nostra llengua, cultura i educació atenten directament a la nostra identitat? Que la recentralització de l'Estat ens porta al trencament definitiu? Ho escolteu, Espanya? Molt bon dia, amics de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El fet d'estar sense treball durant molt de temps o la dependència prolongada de l'assistència pública o privada mina la llibertat i la creativitat de la persona i les seves relacions familiars i socials, amb greus danys en el pla psicològic i espiritual. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
L'altra cara del dia.
passen 8 minuts i mig de les 9. Ràdio Estel regala aquesta setmana 10 entrades dobles per a l'espectacle Memòries de un caballo andaluz al Teatre Romea de Barcelona. És una representació que té lloc aquest dissabte, dia 15, a les 9 del vespre, com dèiem, al Romea. El sorteig el farem aquest divendres en directe en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Les persones interessades per tenir alguna d'aquestes 10 entrades dobles per a l'espectacle Memòries d'un cavall andaluz, podeu entrar en el web www.radioestel.cat, donar-nos les vostres dades i entreu així en el sorteig. 10 entrades dobles per a l'espectacle Memòries d'un cavall andaluz, dissabte a les 9 del vespre al Teatre Romea de Barcelona. Cap a una arquitectura de l'esperança, l'espai religiós contemporani a la recerca de sentit. Aquest és el títol d'un llibre publicat per Pagès Editors i l'autor del qual és Eloi Aran, professor de ciències religioses, teòleg i arquitecte. Quan dins de l'Església es reobre el debat sobre la bellesa en ve alta i l'art com a vies privilegiades per acostar-se a Déu, s'ha publicat ara aquest treball que surt d'una correspondència epistolar amb dos jesuïtes. Eloi Aran explica com l'arquitectura religiosa pot apuntar la glòria de Déu i, citant el cardenal Carlo Maria Martini, l'arquitecte pot tenir en compte que l'Església no satisfà necessitats, sinó que celebra misteris. I és que l'arquitectura religiosa no es pot ficar en el mateix sac de qualsevol altre edifici, o almenys això és el que molts podem pensar quan ens referim al que és una església, la seva orientació, els seus símbols, la seva capacitat, la distribució dels seus espais i molts altres aspectes. Ens acompanya el mateix Eloi Aran, que com dèiem és arquitecte i teòleg. Eloi Aran, molt bon dia, benvingut al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com estem?
Molt bé.
Moltes felicitats per aquest treball, un treball que pot obrir moltes portes, no en el terreny arquitectònic, sinó en el terreny de la comprensió del fenomen religiós. Què és el que intenta vostè explicar en aquest llibre?
Aquí el que intento explicar és per què hi ha aquest desencontre, no? aquesta destrobada, aquest malestar entre els arquitectes que dissenyen espais religiosos i després els usuaris d'aquests espais, que són els mateixos fidels o els teòlegs. No? Molt sovint, quan una persona entra en una església moderna, es troba que o bé és una mímesi, no?, d'estils ja caducats, passats, etc., i quan no s'hi troba bé, i per altra banda també a vegades es troba en espais sumament abstractes, moderns, que tampoc acaben de reflectir allò que celebra la comunitat en aquell espai.
Un llibre sobre arquitectura religiosa contemporània, què pot aportar? Per què l'escriu?
Bàsicament per donar pistes, no?, tant a arquitectes com als mateixos fidels, de cap on encaminar, cap on pot anar aquest punt de trobada entre uns i altres. No? Quines eines, quines composicions poden ajudar a aquest diàleg?
I parlar d'arquitectura religiosa contemporània és també parlar d'un fenomen com el de la Sagrada Família, i potser d'això, senyor Eloi Aran, li hem preguntat moltes vegades. Podríem dir que la dedicació de la Sagrada Família que va presidir el Papa el novembre de 2010 ha facilitat que darrerament es parli una mica més d'arquitectura religiosa?
Sí, aviam, jo sempre que explico a algú que em dedico, entre d'altres coses, a estudiar l'arquitectura religiosa contemporània, de seguida em diuen, ah, llavors estudies Antoni Gaudí. Aviam, Antoni Gaudí és molt important, realment és paradigmàtic i és al mateix temps un geni. Com a geni no es pot repetir, és a dir, no podem fer Sagrades Famílies a cada barri, no? Però al mateix temps sí que ens dona pautes. Ara bé, l'ombra de la Sagrada Família és molt gran, no? I a vegades eclipsa tot discurs sobre arquitectura religiosa. Per tant, l'arquitectura religiosa contemporània va més enllà de la Sagrada Família. Hi ha molts aspectes nous d'aquesta societat d'ara, que és molt diferent de la de Gaudí, que reclama nous pensaments.
L'arquitectura religiosa, doncs, també té molts altres aspectes. Per exemple, en el llibre, Eloi Aran parla de mantenir els aspectes simbòlics de les esglésies, com per exemple l'orientació cap a l'est. Com es pot fer sense caure en el dogmatisme o en les formes fixes?
A veure, aquest és un tema que havia quedat molt oblidat, però que és molt important, no? L'arquitectura, en el fons, que és una extensió del cos, de la pell, no?, de la persona. És com un vestit, no? És una altra capa més que tenim les persones. I aquesta capa, quan parlem d'edificis religiosos, també ha de respondre a la seva finalitat. És a dir, aquesta segona pell també ha de pregar d'alguna manera. L'edifici, d'alguna manera, també ha de pregar d'acompanyar allò que la comunitat fa. I ja des del principi del cristianisme, els cristians pregaven mirant cap a l'est, no? Mirant el sol naixent, amb braços en forma, amb els braços en forma de creu i cantant himnes a Crist. I aleshores un edifici, especialment una església, hauria de reproduir d'alguna manera aquesta corporeïtat, no? O sigui, l'esperit prega en la persona, doncs l'esperit també prega en aquesta, en aquest cos comunitari que és l'església. I això s'havia traduït amb l'orientació a l'est. Això s'havia perdut, per què? Perquè les ciutats tenen la seva trama urbana, no? I tenen la seva disposició de carrers, però, clar, això es va fer, el senyor Cerdà no pensava sí. en aquesta orientació, no?
Però, i d'esglésies n'hi ha en carrers que van de muntanya a mar, en el cas de Barcelona, com de carrers que van de Besòs a Llobregat.
Exacte. Però així tot s'ha anat descobrint i el Ratzinger, en el seu moment cardenal Ratzinger, en el seu llibre L'espíritu de la litúrgia, una introducció, reforça aquest caràcter de dir, bueno, senyors, no pot ser que ens quedem amb espais on l'assemblea quedi autorreferenciada. Cal recuperar aquesta orientació a l'est, no? Aquesta orientació vol dir prendre una altra com a referència.
Orientació a l'est vol dir l'altar a l'est.
Clar, aquesta orientació s'ha de marcar d'alguna manera, s'ha de marcar. Llavors, això es feia amb l'absis. Normalment l'absis apuntava a l'est, no? Sí. Perquè tota la comunitat pregava cap a aquest sol naixent, no? que en el fons és Jesús. Això s'havia perdut i ara s'està recuperant. Algunes de forma estricta, per exemple, fa un any s'ha inaugurat l'església de Yesu, de Rafael Moneo, Sant Sebastián, i Rafael Moneo gira tot el bloc de l'església per tal que l'altar estigui orientat cap a l'est, no? S'intenta recuperar això.
Sobre això, ara que estem a punt de celebrar els 50 anys del Concili Vaticà II, la reforma conciliar va donar pas a noves maneres d'entendre la mateixa arquitectura. Es posaven molts altars al mig, per exemple, això pel que fa a l'interior de les esglésies cristianes. També altres coses. D'aquell esperit, anem cap a un nou canvi? Com ho veu vostè?
Aviam. Per una part, s'ha d'acabar d'assolir el que deia el Vaticà II, que no s'ha acabat de fer, i per altra banda, hi ha nous requeriments i nous aspectes als quals cal donar resposta que en aquell moment no es plantejaven, no? Per exemple, un tema molt debat i que és molt actual és la redistribució dels espais de les esglésies existents, no? Tant perquè el nombre de fidels ha davallat com per buscar aquesta celebració litúrgica. I n'hi ha que busquen aquesta orientació, recuperar aquesta orientació i al mateix temps que es compleixi el del Vaticà II de que sigui la celebració eucarística una, com el Sant Sopar, no? O sigui, buscar que estigui aquest altar rodejat, que realment es pugui entendre que és una taula rodejada de persones, no? Perquè moltes vegades el que s'ha fet després del Concili Vaticà II és desenganxar aquest altar de l'absis, de la paret, però què passa? Que s'ha donat com una teatralització de la litúrgia. O sigui, el capellà, més que està celebrant juntament amb el poble, el que passa és que el celebrant es troba enfrontat al poble, i això és el que es critica actualment, no? Que el capellà sembla que estigui fent com una representació al presbiteri, com si hi hagués una teatralització de la litúrgia.
I per això doncs no va acabar de generalitzar-se, no?, aquesta nova ubicació faltant.
Bueno, s'ha de seguir estudiant, no? Per exemple, encara no se sap què fer de tots els espais de les capelles laterals, no? Quin sentit té ara una capella lateral quan ja aquest altar ja no s'utilitza, no? Perquè el Concili Vaticà II deia, bueno, l'espai de l'església ha de significar la seva celebració principal, que és l'Eucaristia, especialment l'Eucaristia dominical, no? Per tant, no té sentit que hi hagi, ja d'entrada, que es facin altres misses a les capelletes laterals mentre es fa la missa dominical, això per descomptat. Però, per altra banda, ara què en fem d'aquests espais, no? Hi ha una església, Sant François, Sant Ignàs de París, que el que han fet és redistribuir aquest espai interior de manera que la gent s'ubica a les capelles laterals mirant cap a l'interior. De manera que es recupera aquest espai, no? I bueno, es busquen altres maneres de celebració.
Però clar, moltes catedrals, basíliques i altres esglésies grans conserven com un tresor artístic aquestes capelles laterals, naturalment,
bé,
no?
I fan bé.
Avui parlem amb Eloi Aran, arquitecte i teòleg, autor del llibre Cap a una arquitectura de l'esperança, l'espai religiós contemporani a la recerca de sentit. Podríem dir que en una època en què hi ha una gran set de sentit, l'arquitectura religiosa també el busca?
Sí, aviam. Ens trobem en una època en la qual bueno, és la societat secular, en la qual hi ha pluralisme, no? I hi ha un mercat de sentit. Aleshores, l'arquitectura també entra en joc en aquest mercat de sentit, i per això Fisichella, en el seu llibre La nova evangelització, posa la Sagrada Família com a exemple, no? Deia, bueno, en aquest mercat de sentit, l'arquitectura religiosa, especialment la cristiana, ha de mostrar-se tal com és. Abans, quan hi havia un únic, diguem, interlocutor de la fe, que era el diàleg amb l'ateïsme, amb la increença, es va accentuar molt el diàleg amb la justícia. I d'aquí que l'arquitectura, doncs, volgués passar com més desapercebuda, busqués més aquests espais de justícia, es volgués com dissoldre més. Però ara, que no hi ha només un interlocutor, sinó que són diversos i diferents, el que busca l'arquitectura cristiana ha de ser presentar-se tal com és, humilment, però no dissoldre's, no? Que d'aquí, per exemple, que es vulguin recuperar coses com l'orientació, els campanars, no? Certs aspectes de l'arquitectura que havien quedat com abandonats durant els anys 50, 60, etc.
El llibre de l'Eloi Aran parla de dos extrems que s'haurien d'evitar en l'arquitectura religiosa. Quins són?
Primerament parlo de la reducció funcional, no? Per exemple, el senyor Oriol Boigas, en unes conversacions sobre arquitectura religiosa dels anys 60, deia que un temple és un edifici, una tipologia d'edifici molt senzill, que s'assembla a programar, doncs, bueno, a planificar un aparcament o un embalat de festa major, no? I això, clar, és una reducció funcional, no? De dir, bueno, en el fons, aquí fem una capsa de sabates, gent que es troba i ja està, no? I d'aquí que moltes esglésies, doncs, semblin això, no? Senzillament, uns receptacles assemblearis, no? Que perden tota referència a aquesta alteritat, a aquesta orientació, a aquest Crist que és el protagonista i qui convoca, no? A l'assemblea, etc. No? Això seria la reducció funcional. Però, per altra banda, també hi ha hagut una reducció que on dic antropològica, que és que redueix el tema del misteri a l'humà, no? Accentua l'humànum i aprima el misteri, la transcendència, aquesta alteritat, no? I això produeix espais molt simbòlics però molt abstractes, no? Que perden aquesta referència en el fons a Crist, no? Penso en esglésies com ara pot trobar Kritsche a Viena, que és, sembla Stonehenge, no? Molts blocs de formigó apilats, que realment és molt suggerent, però perden la referència al Crist.
El llibre Cap a una arquitectura de l'esperança, l'espai religiós contemporani i la recerca de sentit, escrit per Eloi Aran, està sent motiu de conversa avui des del primer Cafè de Ràdio Estel amb el mateix autor. L'església, d'alguna manera, pot ser un lloc de silenci a qualsevol lloc, i aquí l'arquitectura hi té una gran aportació, no? Per exemple, en una gran ciutat, la construcció d'esglésies, que també han d'estar al servei de la recerca de silenci i de transcendència.
Sí, en aquest sentit, s'està recuperant, per exemple, la mateixa església que he citat abans de Rafael Moneo, la idea del pate, la idea del claustre, no? De dir, bueno, és a dir, l'església en un barri, la manera de col·locar-se, la manera de planificar-se, mostra tal com és. Llavors, aquest mostrar-se tal com és ha d'oferir allò que és, i per tant també ha d'oferir aquests espais de silenci. Per això s'està recuperant, per exemple, el claustre, el que era els atris, no? Aquest famós, aquesta sí. famosa trobada que hi ha hagut de l'atri dels gentils, sí, sí. És a dir, aquests espais, no? Entre el sagrat i el profà, no? Que convidin a entrar, que convidin a dialogar, etc.
La gran pregunta és què hem de fer amb aquests espais.
Per exemple, jo he estat autor de la reforma del cancell d'entrada de Santa Maria del Pi, i aquí es va plantejar el cancell, aquest espai que hi ha just a l'entrada principal de Santa Maria del Pi, sota el cor, com un petit atri dels gentils, no? Això no costa massa. Podem entendre que un cancell de l'església pot ser aquest armari de fusta, a vegades molt rònec, i que tapa la visió, o podem entendre que aquest espai de cancell pot ser un petit atri dels gentils, no? Pot ser aquest espai de diàleg, aquest espai de coixí, no? Que necessitem per entrar a l'espai sagrat, no? Que això abans les esglésies tenien, era el nàrtex, no? Però és una cosa que es va anar perdent i que ara es pot recuperar.
Hem tingut a Catalunya diferents experiències últimament on, d'alguna manera, hem pogut contemplar i valorar la bellesa i la bellesa arquitectònica dels espais religiosos, el mateix concepte de nova evangelització que ens connecta amb aquesta bellesa, l'atri dels gentils, al qual vostè feia referència, el Catalunya Sacra, que es va presentar a les diòcesis de Catalunya ara fa poques setmanes. Sembla que redescobreix la bellesa com a camí cap a Déu.
Aquest és un gran tema, perquè Al llarg dels estudis de teologia es fa molta referència al Déu U, es fa referència al Déu Veritat, es fa referència al Déu Bondat, però en canvi el Déu Bellesa és una via que havia quedat com aparcada. Inclús el tema de la bellesa en els estudis de teologia té molt poc pes, no? Es parla molt de moral, que faria referència a aquest Déu Bondat, no? Inclús quan es parla de justificació de Déu, de teodicea, s'enllaça amb el tema de la moral, no? Si hi ha mal en el món, com és que pugui haver-hi un Déu, etc. Però ningú reprèn aquella cita de Dostoyevski de la bellesa salvarà el món, no? I aquí hi ha un gran camí a fer. És una cosa que, en el que és la teologia especialment occidental, llatina, s'havia oblidat, en canvi l'ortodoxa potser la té més present.
Hem parlat del llibre Cap a una arquitectura de l'esperança, d'Eloi Aran, arquitecte i teòleg. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Vol afegir alguna última cosa o recomanar als qui ens estan sentint que adquireixin el llibre? Per quins motius el poden llegir o el recomana vostè?
Jo crec que és interessant de cara a poder gaudir, a poder disfrutar, a poder planificar conjuntament amb tota la comunitat com celebrem, no? Plantejar-nos quin és l'espai que necessitem per celebrar l'Eucaristia, per no només l'Eucaristia, sinó tota la vida parroquial, no? El kèrigma, la litúrgia, diaconia, no? Tota la vida, com es pot articular en el fons en un espai, això.
Eloi Aran, que té 35 anys, compagina les tasques d'arquitecte, dissenyant espais religiosos amb la docència als Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona i de Lleida. Que vagi bé, novament gràcies i fins una altra. Felicitats per aquest treball. Bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Aquest estiu, de dilluns a divendres a les 11 de la nit, amb Lletra i Música, el programa dels musicals amb Pere Garcia. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats, amb Lletra i Música, de dilluns a divendres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament, físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Dos minuts i seran dos quarts de deu. Reprenem la temporada per a l'Espai Naturalment Doctor Pros, que fem cada dimecres a aquesta hora fins a les 10. Torneu a prendre nota si no us en recordàveu, amics oients. L'Espai Naturalment Doctor Pros el fem possible gràcies a la col·laboració de Quinton, l'aigua de mar, l'espai natural, vaja, el recurs natural per remineralitzar el nostre organisme, per donar-nos la sal que necessitem per via nasal, per via oral, de diferents maneres. Ens acompanya el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural, com és habitual. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I ben tornat aquí al programa Primer Cafè de la Revolució, a casa seva. Exactament. Tot bé? Ha anat bé l'estiu?
Estupendament.
Avui ens visiten, d'una banda, Joan Pilo Valdelvira. Hola, bon dia, Joan.
Bon dia.
Quants anys tens?
Tinc 10 anys, 11 anys.
Tens 11 anys. Tenies 10 potser l'altra vegada que vas venir, perquè havies vingut una altra vegada, i ara ja has complert 11 anys.
Sí.
Estàs bé?
Sí, molt bé.
Et veiem molt millorat. Ara explicarem als oients en què consisteix aquesta millora, que el doctor Pros també ens avançava. Has vingut amb la teva mare. La mare del Joan és Sònia Valdelvira. Bon dia, Sònia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns breument, si li sembla, doctor Pros, per començar, encara que sigui en un minut, després continuem, després de les notícies.
Sí, no? Sí, perquè jo li explicava al Joan, que estàvem aquí fora, dic, Joan, tu per què vas vindre a la consulta?
Quin va ser el primer motiu? Digue'ns-ho, per començar.
Que portava molts mesos anant a metges, i em van dir i em van dar l'alta, els metges, i jo... I la meva mare, jo seguia tenint dolors de cap.
Era tot per mal de caps.
Sí.
Tenies uns mal de caps d'aquests que no s'aguantaven i que duraven molt.
Sí. I vaig anar a la consulta del doctor Pros.
Però abans, Joan, que t'havien fet, vas dir tu, un mogollón de proves.
Ah, sí.
Dient, no?
Sí.
Et van marejar de la baix i tu sigues igual, no?
Igual,
t'hauries
sí.
N'estic tip de tantes proves.
Mm-hmm.
Doncs perdoneu que ara són dos quarts de deu. Fem una breu pausa d'un minut pels titulars que ens porta el Gerard Carrión i continuem amb l'Espai Naturalment.
Hola, bon dia. Parlem d'economia perquè hem conegut que la inflació interanual es dispara el 2,7% a l'agost pels preus dels carburants. I pendents a aquesta hora de la compareixença del president de la Generalitat, Artur Mas. Mas farà un balanç de la manifestació independentista que va reunir ahir entre 1,5 milió i 2 milions de catalans sota el lema Catalunya, nou estat d'Europa. El president també rebrà entre avui i demà els organitzadors de la marxa, l'Assemblea Nacional Catalana, que per la seva banda es mostren molt satisfets amb el gran èxit de la convocatòria. I el Tribunal Constitucional alemany ha de dictaminar entre avui si considera legal el mecanisme europeu d'estabilitat que diversos grups euroscèptics van recórrer després que les dues càmeres parlamentàries el ratifiquessin. Tot fa pensar que el Tribunal no hi posarà traves. I més d'un milió i mig d'alumnes comencen avui el curs 2012-2013, un nou curs en què les aules estaran més plenes i hi haurà uns 3.000 professors menys. No es cobreixen les jubilacions quan d'alumnes n'hi ha 30.000 més que l'any passat.
Passen dos minuts de dos quarts de deu, seguim amb l'Espai Naturalment Doctor Pros, que hem començat avui amb el doctor Miquel Pros i també amb Joan Pilo Valdelvira, que és un noi d'11 anys que ens està començant a explicar els problemes que el van portar a recórrer a la medicina natural i també ha vingut amb la seva mare, Sònia Valdelvira. Ens deies, Joan, que tenies mal de caps reiterats
sí.
I aquests mals de cap... et van fer anar a la consulta del doctor Pros i què li vas explicar? Que et van fer proves. Quines proves eren aquestes?
Em van fer tacs, em van fer moltes radiografies moltes consultes amb metges, però no... No em va...
Molta medicació.
Sí.
Prenia molta química. I tot plegat, van diagnosticar inicialment una sinusitis crònica. És així, Sònia?
Sí, en principi, les primeres proves, la radiografia, deia que era una sinusitis crònica, però, bueno, amb això, només més medicaments, i, bueno, fins que va arribar un punt que el nen estava mal del cap, o sigui, no estava bé, no estava tranquil, i els medicaments no acabaven de fer efecte. Al final van decidir fer-li un TAC, i el TAC va sortir net, em sembla que no tenia mocs dintre de les cavitats. Però, clar, nosaltres no estàvem convençuts, perquè el seguia amb la cara inflada i amb el mal de cap i mal de cara en general. Llavors, bueno, van contactar amb el doctor Pros i a partir d'aquí, doncs, molt contents, perquè, de fet, volien enviar-lo al neuròleg. El meu fill, jo veia que ell no tenia res de cap. Jo em negava a enviar-lo al neuròleg perquè sabia que eren més medicaments encara. I, bueno, a partir d'anar a la consulta del doctor Pros, molt contents, li van diagnosticar, ell ho explicarà, perquè jo no sé ben bé explicar-ho, i bueno, a partir del tractament fins aquí, perfecte, estem molt contents.
Jo penso, Sònia, que el teu gran mèrit va ser un moment que vas plantar cara a la medicina i vas dir prou, basta ja, no? És a dir, prou, perquè el nen, en Joan, quan va vindre a la consulta, tenia un gran dolor en els ossos de la cara.
Sí.
I llavors, esclar, dius, bueno, com és possible que tantes radiografies i tacs i tantes mandangues i no li troben res? Diu, no té sinusitis, enviem el neuròleg per veure ja què descobreix el neuròleg. I llavors nosaltres, quan jo el vaig veure, de seguida més sentint-lo parlar, dic que aquest nen té, el que ja hem repetit i tantes vegades, una sinusitis, Joan...
Silenciosa.
Ell s'ho pres molt bé. Què vol dir? Que a partir d'aquell moment doncs, li vàrem ensenyar a netejar-se el nas amb aigua de mar, no? L'aigua de mar, recordar que és mucolítica, que és antibiòtica, i suposo que ho segueixes fent.
Sí.
Avui el Joan hi ha que dir que es presenta aquí per segona vegada. És la primera vegada que es fa això, aquesta experiència de repetir programa. I per què repetim programa? Perquè hi ha algú que a la primera consulta no vàrem determinar-ho, però en Joan, l'altre dia jo el vaig veure a la consulta, no sabia que venies a la consulta, anava a un altre departament de la nostra clínica, que era el departament, diríem, de mecànica, no? De xapisteria, no? De mecànica. Per què? Et vaig veure i jo dic, carai, Joan, que guapo, cal que t'has fet, que t'has aprimat. I perquè el vam enviar a fer una tècnica, Sònia, que es diu reeducació postural global. Aquesta tècnica, per què el vàrem enviar aquí? Perquè en Joan, el primer dia, vàrem parlar de la sinusitis, del mal de cap i dels vertigins i tot això que ell tenia. Això està resolt, llargament resolt, però en canvi tenia un problema que s'entrebancava, que aquella que es feia tenia esguinces, no?, en els turmells.
Sí, els turmells.
I sobretot, i tenia un caminar una mica... Patocillo, no?
Sí.
Ho deies tu, això. Bueno, doncs tot això ha canviat radicalment i tu em vas manifestar el contenta que està. Explica'm això.
Sí, jo en principi, a veure, era una mica reàcia. Vaig dir, bueno, provarem, a veure què passa.
A què?
No pensava que això anés tan bé. És una tècnica que jo no coneixia, només em vaig refiar del doctor Pros i vaig dir, bueno, provarem.
Si ell ho diu, no?
Sí, provarem, perquè com l'altre me va anar tan bé, doncs, bueno, confio. I molt contents, ha fet 4 sessions, s'ha estirat i ja no va... Abans anava caminant pel carrer, anava amb els peus torts, tot desgarbat, i ara ja està més dret...
Té una elegància diferent.
Sí, clar, té una edat que està fent el canvi. Aquest any realment és quan jo veig que ha fet el canvi més brusc. I és molt important, que això ho hem fet a temps, perquè
exacte.
Si no... ell hagués agafat males postures i, bueno, a la llarga això és perjudicial per l'esquena, pel cos i per tot, i per ell personalment perquè no se sent bé. I ara, bueno, jo veig que està fet un hombreton.
Sí, no? Hem vist, doncs...
Veus la diferència, Ignasi?
Sí, una diferència en relació amb l'altra vegada i, a més, aquesta educació postural, que és una tècnica que s'està utilitzant més ara, no, doctor
Mira,
Pros?
Mira, jo m'agradaria, això no n'hem parlat mai, Ignasi, però si la gent ara, jo els demanaria que els que ens escolten que agafin paper i llàpids, perquè l'últim llibre meu es titula Com cura la medicina natural. És un llibre...
Felicitats, per aquest nou treball, que acaba de sortir.
Gràcies, que hi ha 100 preguntes a un metge naturista. És un llibre que està editat per Integral. I aquí dintre, precisament, expliquem totes les tècniques que nosaltres fem a la consulta. I, per tant, crec que ara, esclar, si ara la gent diuen què és la reeducació postural global, bueno, doncs que si ho buscaran aquest llibre ho trobaran i aquí s'entendran doncs, el per què, quan i com s'aplica, no? Jo visc en una zona de col·legis, és a dir, que cada dia, doncs, des que em desplaço de casa fins que arribo a la clínica, em fixo molt amb els nens i com caminen, els nens joveners. I la veritat és que la postura és... ara suposo, Sònia, que tu també deus fixar. Els nanos joves caminen fatal. I, és clar, això és algo que el pediatre no s'hi fixa. Vull dir, un nano al pediatre perquè té mal de cap o perquè té doncs, una otitis o perquè té una faringitis, però, clar, nosaltres, quan ens arriba un nen amb aquestes circumstàncies, què vaig fer, Joan? Si passa d'espulla, ens queden en biquini, no, dic jo, vas quedar amb slip, i llavors, doncs, una de les, clar, veiem la persona de dalt a baix. No veiem només la sinusitis, el mal de cap, l'otitis, no? El que passa que en aquells moments era tan important i tan greu el que ell tenia que no ens hi vam fixar en això. És a dir, ho vam... No, sí que ens hi vam fixar, Sònia, però ho vam passar a segon nivell, que és el que hem fet ara. No?
Sí, és important dir que fa un parell d'anys jo vaig anar al metge per això de les torçadures dels peus i li van donar plantilles i no li van fer res, vull dir que...
Sí, dic, sí.
Sí, això li vaig comentar al doctor Pros i em va dir que les plantilles, claro, no... Tenim que mirar l'arrel del problema realment. I l'arrel del problema eren les males postures, perquè, de fet, ara, de moment, no s'ha tors el peu des de que van començar a
fantàstic. De vegades, en els nens i preadolescents, com és el cas del Joan Pilo, que avui ens acompanya, s'acumulen molts problemes, no, doctor Pros? Tot comença amb un mal de cap, per una sinusitis silenciosa, sí. Però de vegades altres problemàtiques, fins i tot amb tècniques complementàries semblants, no, es poden afrontar alhora.
Lo fumut de tota aquesta situació és que, clar, aquí es van sumant especialistes i més especialistes i el nano acaba marejadíssim, els pares desesperats...
A més del mal de cap, marejat, en aquest sentit.
Bueno, de fet, ell, quan va vindre, va vindre també amb vertígens. Ara jo li deia a la mare, els explicava que aquesta setmana, la setmana que ve, tinc una reunió, una conferència a Sant Cugat, en un centre mèdic, dirigida a pediatres, otorrinos, pneumòlegs, internistes. I jo dic que, per explicar-los una mica la meva tesis, i la mare em diu, allà hauríem de vindre nosaltres per poder-ho explicar, perquè clar, a vegades és el que diem, més val una imatge doncs millor que
mil paraules,
no? Esclar, jo puc explicar missa, però quan sents el Joan, quan m'estava i com està ara, dius, no cal, jo no cal que vagi a fer conferències, hauré d'anar amb el Joan amunt i avall, jo. Joan?
Sí.
T'agradaria vindre amb mi? Explicar-los als pediatres i els otorrinos.
Com a testimoni.
I els neuròlegs, el malament que t'ho van fer passar. Sí? T'animes? Sí.
Doncs mira, queda feta la proposta i en tot cas es posaran d'acord. Joan Pilo és un nen doncs, que ha superat aquests problemes. En aquests moments estàs ja bé? No tens cap mal de cap?
No, estic perfecte.
Sí, estàs...
I què fas? Què explicaries als teus companys que estan en situacions similars? Quins consells els donaries?
Que el metge és que no... Que... Bueno.
Que a vegades els metges no en saben prou.
Sí, exacte.
Que de vegades no confiïn tot en un sol metge perquè potser cal buscar alternatives i la medicina natural n'és una de molt bona, no?
Sí. Per mi ha sigut la millor.
Quant temps ha passat des de la primera visita, doctor Pros, la primera visita del Joan fins ara?
Quants dies van passar des que vas arribar fins que hi van haver millores? Quants dies van passar?
Al principi, en 2 setmanes, ja començaven a notar, quizás, pot ser abans,
La primera visita va ser l'any passat, no?
La setmana i pico ja van començar...
Va ser molt ràpid,
Sí, jo crec que a part del tractament, això de les ventoses, no sé com es diu...
Les ventoses
això
o...
del calor al cap...
No, li vam aplicar... era tan forta aquesta sinusitis silenciosa, és a dir, la permanència de mucositats a dintre de les cavitats nasals, que vàrem aplicar el tractament aquell de calor, un indiva, que diem, una hipertèrmia.
Pues això va ser, penso que això va ser definitiu, perquè sí. Cada vegada que li feien, quan anava a casa, donar, el dia següent tenia una recaiguda. Després,
sí, li vam donar una medicació, Joan, no? per també per drenar mocs, una medicació homeopàtica, però potser en aquest cas teu, l'Indiva, que és una hipertèrmia que et vam aplicar, no? Aquí a... un calor aquí.
A la cara.
A la cara. Qui t'ho feia, això? La
no sé com...
La Mireia.
Sí.
Sí, no?
Sí, sí.
Sí. Doncs, bueno, però res. Clar, ell portava 3 mesos llargs aquí patint i a més anant d'especialista en especialista. Una de les preguntes que precisament que es planteja la medicina natural, diu, bueno, diu no t'ajudarà, diu mal, però mal no te'n farà cap, no? Uh-huh. I a més no cura perquè és molt lenta. Doncs mira, aquí tenim un cas que es diu tot el contrari.
Doncs molt bé, avui Joan Pilo, que va fer la primera visita al doctor, però és el 19 d'abril, segons les dades que tenim aquí, per tant,
d'aquest any,
sí, el 19 d'abril passat, per tant, en poc temps ha superat uns problemes que potser ja venien de mesos o anys enrere.
Final
no?
de febrer.
Des de final de febrer, els últims 3 mesos. Per tant, tot plegat en aquest 2012 de cruïlles que has pogut superar, oi, Joan?
Sí.
Bé, avui Joan Pilo, un noi d'11 anys, que ha superat aquests problemes de mal de cap i de sinusitis silenciosa i també alguns problemes d'estabilitat en el caminar. Amb la seva mare Sònia Valdelvira i el doctor Miquel Pros parlem de temes de medicina natural com sempre i ens sumem a la recomanació del llibre Com cura la medicina natural 100 preguntes a un médico naturista, llibre escrit pel doctor Miquel Pros i editat per Integral. Amics oients, si voleu participar en aquest programa, ja sabeu que podreu fer-ho tots els dimecres entre 9:15 i les 10. Truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, si voleu dir la vostra, especialment si algun familiar vostre menor, com és el cas del Joan, té algun problema de sinusitis, de mal de cap o d'altres tipus. Doctor Pros, algun altre consell vol donar avui? A part de recomanar als oients de les comarques de Girona que vagin a Solius, no? On tenen consulta, també.
Bueno, a Solius la Sònia i el Joan no ho coneixen, però un dia hi haurem d'anar-hi. Solius, per mi, té un atractiu especial perquè és un dels pocs llocs, no?, relativament a prop d'una gran ciutat, que no han estat malmenats, no?, per aquesta mena de... d'adèria constructiva, no?
Mm-hmm. I llavors, és un espai natural únic.
Molt ben conservat i molt bonic paisatgísticament, climatològicament, és on hi ha una pau, es respira una pau, que jo penso que només el fet de trepitjar Solius ja et cura. Arribes allà amb mal de cap, amb mal d'esquena, sobretot de mal humor, no? I bueno, doncs res, desapareix tot. Uh-huh. Aquí és on jo em voldria retirar i on doncs, probablement, bueno, de fet ja passo consulta, però on m'agradaria doncs, posar-hi una clínica de medicina natural. Uh-huh. Que sí.
De moment hi ha consulta per alguns
sí,
moments de la setmana.
Els dissabtes,
molt bé. Sí. Doncs els oients de les comarques de Girona que estiguin interessats poden trucar, per exemple, a la mateixa consulta de Barcelona, al 93-212-1504, 93-212-1504.
I aquí llavors els derivem, sí, cap a Solius.
I també la consulta, evidentment, hi ha el balneari respiratori, continuen amb el seu ritme, el carrer Montaner, el carrer Camp.
I creixent, perquè ara doncs, resulta que volen posar balnearis d'Escolta Sant Sebastià, Sant Cugat, bueno, ja n'hi ha un que funciona, ara volen posar Manresa, Andorra, a Girona, Lleida, Tarragona, és a dir, hi ha molta gent, clar, ara imagina't que és el que passa sovint, ara imagina't, Sònia, que tu ets una mare, que a més ets farmacèutica, que tens iniciativa o que ets empresària, i a la vista i a l'experiència tan positiva amb el teu fill, netejant amb l'aigua de mar, doncs dius, escolti, doctor, i per què no muntem un balneari? Què és el que està passant? Doncs a Girona o a Tarragona. Clar, jo no el monto, llavors el muntaràs a tu o a una fisioterapeuta, però és possible, jo no sé, presumeixo de que és un tema que té un futur important. És a dir, que si qualsevol persona que tingui una iniciativa, que sigui un fisioterapeuta respiratori i que tingui ganes d'aportar alguna cosa més, doncs jo penso que és un camp que té un futur important.
I un dia més recomanem l'aigua de mar. En casos com el del Joan, amb més motius, si hi ha problemes de sinusitis, vaja, d'aquesta sí. Mucositat que s'acumula.
Sí, Joan, tu ara segueixes fent tot això? O
sigui? Sí.
Sí? Cada dia? T'ho han de dir? La mare t'ho ha de dir? O...
Sí, ja. M'he de dir.
Això passa de vegades amb aquestes coses, com rentar-se les dents o...
Clar, perquè ara trobes també que ja no te'n recordes del malament que estaves. O què?
Bueno.
O ets conscient de que estaves...
Consciente sí que soy, però...
Quan estàs bé, potser no hi veus tant la necessitat de seguir-ho fent, una cosa que no es fa només per combatre, sinó per prevenir, no?, l'aigua de mar, prevenir l'acumulació de mucositat.
Sí, sí, això és algo que s'hauria d'ensenyar a les escoles, no? I llavors, doncs, per exemple, ara el Joan, jo penso que, clar, suposo que l'escola ho saben, hem vist la teva recuperació. Doncs ell ara, això, bueno, mira, podria ser un monitor, no?, de la teràpia respiratòria, estaria bé.
Sí, doncs molt bé, queda feta la proposta també. L'aigua de mar Quinton, que existeix en diferents formats, us recordem, doctor Pros, el Quinton hipertònic, isotònic...
Sí, que és el que prenem nosaltres quan estem cansats, l'hipertònic, no?, que aconsellem... Bueno, de fet, jo...
Més per via oral.
Estic rebent a la consulta mails, correus electrònics, on la gent m'expliquen el bé que s'han sentit, que ens han sentit per la ràdio, i llavors doncs, aquests consells que hem donat per aquí, de prendre's una ampolleta de Quinton hipertònic al dematí, entre les 7 i les 9, i a les 2 hores més tard, doncs també una altra ampolla. Jo ho faig de tant en tant. Llavors ho faig durant 2-3 setmanes, o sigui, faig una capsa, faig una pausa de 15 dies, i llavors torno a fer una altra capsa. Sobretot en els canvis d'estació, això seria interessant. Tu, Sònia, veig que amb el cap vas dient que tu també ho fas?
Sí, és que l'última vegada que vaig estar a consulta li vaig comentar que em trobava molt cansada, sí. I bueno, i m'ho estic prenent, m'ho va recomanar.
I què tal?
Bé, a veure, m'ha animat bastant.
I afegir que l'altre dia que et vaig veure a la consulta, quan vaig veure aquest Joan tan estirat i tan guapo, tu venies amb una hemorràgia en l'ull, eh?
Sí.
I jo dic, ostres, què tens aquí en l'ull? I llavors et vaig recomanar que prenguessis àrnica, no?, que és el medicament dels cops, de les hematomes, de les hemorràgies, i mira quin ull que té, no?, com si no haguessis tingut res.
Molt bé, sí.
Veus, una vegada més allò que diem, la medicina natural és lenta. No, la medicina natural, quan està aplicada amb criteri mèdic, funciona tan ràpidament o sigui, exactament igual que l'altre, però amb l'avantatge de que no té ni efectes secundaris ni té contraindicacions. Que passa que...
Però per tancar el tema de l'aigua de mar, sí. Recordar que l'aplicació nasal és la més comuna,
bueno,
la més quotidiana.
Jo, la que naturalment davant de situacions com la del Joan, és el que recomanem, i de fet ho hauríem de fer tots els nens de edat escolar, però bueno, ojo, nens i avis, és a dir, en els dos extrems de la vida. Això hauríem de fer-ho tots, no, Joan?
Sí.
Sí? Què els diries als teus amics? I a l'avi, als avis, no? Els dius als avis, quan un avi ronca, que estan sols com una tàpia, que no hi sents, no? Per què no hi sents? Perquè té mocs a l'orella. I els mocs han acabat distorsionant o han acabat fent malbé el mecanisme intern de l'orella. I llavors, esclar, acabem doncs, amb una sordera, com, bueno, són coses de l'edat, no. Són coses que si haguessin els avis, no? Joan, après sí. Que tu estàs fent, doncs tindrien una orella fantàstica, no? I sentirien perfecte. I els aquesta dificultat que hi ha, que no et volen renovar el carnet de conduir, no tenien aquest problema.
Doncs les possibilitats de la medicina natural, que són moltes, ens les podeu comentar, si voleu, avui, o si avui, al ser el primer dia, us costa més trucar, doncs a partir del proper dimecres, però si avui truqueu, encara tenim uns minuts, al 93-409-2772, 93-409-2772.
A mi m'agradaria, Ignasi, sentir per part de Sònia, que l'altre dia, quan ens vam trobar a la consulta, que em diu, escolta, això fantàstic, això de la reeducació, Sònia, com es...
Reeducació postural global,
sí, recordem. Perquè ell jo haig d'afegir, que potser ell el que tenia era el que tècnicament es diu un hallux valgus. No, la gent no sabrà el que és això. Però l'hallux valgus és allò que, i això es veu molt a la gent, que ajunten els genolls i separen les cames.
Sí.
És una, i això, el Joan, que tenia això.
Sí.
I llavors, el contrari seria l'hallux varo, que és la situació típica amb els deportistes, aquelles cames arquejades. Doncs el Joan el que tenia era ajuntava els genolls i separava els peus. I això s'ha corregit, no?
Això és el del pato que deia. Que deia.
Com ho deies tu? Caminava com un pato. Doncs la cosa ha canviat, i en poques sessions també, no?
Sí, 4.
Tu haguessis imaginat això?
No, és que jo no ho pensava. Jo vaig anar, bueno, per veure, a veure què passava.
Això t'ho vaig indicar jo?
Sí, perquè a més tenia l'esquena... torta.
O sigui, una mica d'escoliosis,
sí.
No?
Bueno, suposo que va comentar la doctora que era una, normal, però una cama la tenia més baixa que l'altra, també.
Que llavors això s'acaba amb allò de l'alça i les plantilles, sí, sí.
Tenim una trucada, perdoneu, Roser Palau, des de l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia.
Bon dia.
Digui'ns, endavant.
Si em permeteu, la meva consulta és que acabo d'obrir ara la ràdio, i serà molt curteta i molt puntual. He sentit que per problemes d'oïda, que si no no s'hi sent bé, quan ja tens una certa edat i tot, que els poden ser mocs acumulats.
Exactament, Roser, sí?
Sí, doncs... Sí. Doncs
quan és una cosa temporal, vull dir, jo normalment hi sento bé, però ara porto ja un mes que sembla que tingui les orelles una mica tapades.
Doncs, si li sembla, ens pot escoltar a través de la ràdio. Moltes gràcies per la seva contribució.
Sí, però una puntualització. Digui. Aquests productes voldria saber on s'adquireixen, eh?
Els de l'aigua de mar?
Ara li explico.
Ara, ho explicarem tot. Sí, gràcies. Gràcies. Bon dia. Adéu. Primer de tot, això de l'oïda que una persona d'una certa edat deixa de sentir. Vostè, doctor, però sempre s'ha rebel·lat contra la resignació aquesta, de dir, com que sóc gran ja no hi sento.
Exacte.
Primer de tot.
Bueno, i llavors, Roser, hola, bon dia. Aviam, aquest és un problema tan comú i, a més, és l'antesala de qualsevol problema gripal. És a dir, els encostipats, les grips, jo sempre dic, es reduirien, les podríem minimitzar si la gent tinguessin la sana costum de rentar-se el nas amb aigua de mar. Per tant, la Roser el que ha de fer és anar a qualsevol botiga de dietètica, alguna parafarmàcia, algunes farmàcies ja ho comencen a tindre, i comprar un spray que es diu Quinton. Quinton amb Q de queso. Quinton spray, si no se n'en surt, si no ho resol, llavors jo li diria, hombre, l'ideal seria que ens truqués la consulta, li mirarem aquestes orelles, però segur que ara, si el Joan li pogués donar un exemple, aquest nen tan maco que tinc aquí al meu costat, li diria, Roser, rentis el nas amb aigua de mar tal com ho faig jo cada dia. Joan? Sí.
Sí.
I el Joan, que tenia, com que la Roser no ens ha sentit, el Joan, Roser, tenia un problema gravíssim de sinusitis, però les sinusitis, com que els mocs, quan es fan una radiografia, no apareixen, però normalment l'acumulació crònica de mocs ens condueix a situacions com la pèrdua d'audició, no? Problemes d'otitis, problemes respiratoris, problemes de bronquitis asmàtiques, asmes amb els nens, no? I per tant, i pèrdua d'audició doncs amb la gent gran.
Per tant, li recomana a Roser Palau, que ens ha trucat i ens estarà ara escoltant per la ràdio, que utilitzi aigua de mar per via nasal.
Però que sigui aquesta marca, sisplau, que sigui el Quinton. Quinton, jo he dit hipertònic, no sé si...
Em sembla que ha dit hipertònic.
Doncs rectifico, Roser, Quinton isotònic.
Isotònic.
Perquè la Sònia m'estava mirant amb una cara, em sembla, doctor, que s'està equivocant.
Quinton isotònic.
Roser.
Molt bé.
Isotònic. I llavors rentar-se la mà, això demanar-ho, suposo que la mateixa persona que li vengui, hi ha la cadena Veritas, que ho tenen totes les parafarmàcies, no? I les farmàcies que s'han posat les piles que estan actualitzades, aquestes, naturalment també ho han de tindre, i si no, que li demanin.
També ens va acompanyar un farmacèutic fa poc, proper a la vostra consulta, que ja ens va parlar d'aquesta actualització de la seva i de moltes altres farmàcies catalanes.
Sí, sí. L'altre dia vaig donar una conferència a Calonge, que era el futur, present i futur de la medicina natural. Jo penso que la medicina natural, evidentment, no està en crisi. És a dir, de cap manera està en crisi. No ho està mai, però ara menys que mai, no?
Doncs bé, ho hem d'anar deixant ja. Ens queda un minut, més o menys. Algun comentari com a conclusió, Sònia Valdelvira o Joan Pilo, mare i fill?
Només això, que estem molt contents amb el doctor.
I amb la medicina natural, en aquest cas amb el doctor Pros, sí. Gràcies. I tu, Joan, alguna cosa? Avui comences al col·legi i sí. T'agraïm que hagis vingut, especialment perquè fas una miqueta més tard, però bé, per un dia no passa res.
Per un dia, el primer, però...
És el que comences, sisè de primària,
sí,
aquest
sí,
any?
Sí.
Molt bé. Doncs,
I jo, Ignasi, doncs, agrair-los tant al Joan com a la seva mare, no? Jo dic que el millor agraïment per un metge és veure el pacient com l'hem tret d'un forat, i dic d'un forat, mai millor dit, perquè ell estava realment en un forat, i doncs aquesta satisfacció de veure com s'ha recuperat, i a més, llavors, esclar, no tan sols amb la sinusitis, sinó amb la sinusitis, ara ell es desplaça ja d'una altra manera, molt més elegant, és a dir, d'una altra, doncs tot això és fantàstic, no?
Doncs et veiem molt bé, Joan, ànims a seguir així, i per seguir així també bona alimentació, cuidar l'alimentació,
sí,
oi?
Sí, sí.
Segur que el doctor Pros li recomanarà la cibada.
Segur que ara ell ens podria fer una dissertació llarga, no? Sobre com han canviat els seus hàbits dietètics, m'imagino.
Sí. Doncs gràcies novament, Sònia Valdelvira i Joan Pilo, i ja, doctor Miquel Pros, fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Sabies que l'aigua de mar és un dels grans aliats de la salut? Et presentem la manera més natural de rehidratar el teu cos. Et presentem Quinton Isotònic, la solució isotònica presentada en 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a regular els líquids del teu organisme. Un rehidratant natural que reestableix l'equilibri celular sense contraindicacions ni efectes secundaris. On hi ha desequilibri, Quinton Isotònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Avui és un dia en què des del primer Cafè de Ràdio Estel hem parlat molt de la manifestació per la independència que va tenir lloc ahir al centre de Barcelona convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. Moltes anàlisis s'estan fent, es fan durant el dia d'avui i es faran. El president Artur Mas té la seva opinió sobre la manifestació. Els catalans, tots els que ens escolteu, també teniu la vostra. Penso que és important que entre tots reflexionem i pensem que el millor per al nostre poble és el millor per a tots. Sigui l'opció que agrada a uns i no agrada als altres, o al revés. No es tracta d'imposar o de tenir vencedors i vençuts en un plantejament, això sí, sempre pacíficament, encara que hi hagi vencedors i vençuts, sinó pensar en el benestar de tots des de la diversitat. Amb aquesta crida ens acomiadem avui, recordant-vos que el 4 d'octubre és la cita d'aquest gran sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana al Palau de Congressos de Catalunya. Si voleu apuntar-vos, truqueu-nos al 93 409 27 70. Teniu dies, però quan abans ho feu, millor. Hem estat amb vosaltres des de les 8, l'endemà de la Diada, el Xavi Aguilar, el David García, el Gerard Carrión i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins demà a les 8, que tingueu bon dia. Adéu-siau. Ràdio Estel.